Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat. Molt bon dia, què tal, com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimarts, dia 29 d'octubre. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora, des d'ara i fins a les 12 del migdia. Avui amb una entrevista que fa temps que esperàvem aquí a la ciutat. Avui rebem als nostres estudis el portaveu de Ciutadans a Calella, Guillermo Comís, amb qui conversarem d'aquí a pocs minuts. I a partir de les 11, avui també parlarem amb l'alcaldessa Montserrat Candini, a través del telèfon, i també farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat amb el Toni Alabau, el Jordi Martí, el Quim Rei i el Pere Puig. I acabarem avui la ciutat amb música d'Amara Portuondo, aquesta cantant cubana, intèrpret de pel·lícules i de música cubana, que avui fa anys, que va néixer des de l'any 1930. Són alguns dels continguts que tenim preparats per la ciutat d'avui, però, com sempre, a aquesta hora comencem fent cop d'ull a la previsió de la meteo. Quim Serra, bon dia.
Molt bon dia. Després de la jornada d'ahir, dominada per la presència de nuvolositat, avui s'espera un dia més assolellat. Si ahir les màximes quedaven al voltant dels 19-20 graus, avui s'enfilaran cap als 21-22. Per tant, l'ambient suau, agradable, durant les hores centrals del dia. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos. Aquesta tarda giraran cap a Garbí, cap al sud-oest, i la situació marítima estarà tranquil·la, com molt amb petites àrees de maror aquí a la costa maresmenca. La predicció per demà indica que continuarem parlant de temps estable i d'ambient bàsicament assolellat. Per tant, situació tranquil·la, situació dominada pel sol i per unes temperatures que més o menys continuaran com les d'avui. Poden baixar un palet les mínimes, però les màximes tornaran a ser molt agradables a les hores centrals dels temps fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà passat dijous hi ha un petit canvi, coincidint amb la vigília del dia de Tots Sants. Sembla que hi haurà més nuvolositat, es passarà una línia frontal no molt activa, però podrà fer que ja al matí puguem tenir algun plogim, poca cosa. I de cara a la tarda vespre no es descarta algun petit ruixat, també irregular, poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat de cara a dijous, alhora que les temperatures baixaran màximes i també les mínimes una mica. Per tant, l'ambient es farà una mica més fresquet de cara a dijous. Divendres, el dia de Tots Sants, començarem la jornada amb la presència d'alguns núvols, encara en risc d'algun ruixadet de matinada, però després millorarà, el sol s'imposarà i les temperatures es tornaran a recuperar.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si heu de fer servir el transport públic, sapigueu que en aquests moments hi ha normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. La incidència és destacable segons els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, amb motiu del partit de Lliga entre el Barça i el Valladolid, d'aquesta nit TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a plaça Catalunya la finalització del partit. El trambaix també reforça el seu servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona avui fins a les 12 de la nit. I si us heu de moure en transport per la ciutat de Calella, sapigueu que el carrer Bruguera està tallat entre Sant Josep i Miquel Cuní fins a 3:15. També hi ha un tall fins a les 10:30 al carrer Amadeu entre Bruguera i Església. El carrer Romaní entre Bruguera i Sant Jaume fins a les 12 a partir de les 10, és a dir, des d'ara mateix. I també des d'ara i fins a les 2 un tall al carrer Ànimes entre Jovara i carrer Església. I aquesta hora del matí saludo la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen a comarca?
Doncs mira, avui l'actualitat comarcal ens fa passar per Tordera altre cop perquè un operatiu contra el tràfic de drogues ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'elaboració de cocaïna a Tordera. En el marc de l'operació Blancoc, la Guàrdia Civil ha desmantellat un laboratori clandestí de processament de substàncies estupefaents i ha detingut a 10 persones per la suposada comissió dels delictes de pertinença a organització criminal i tràfic de drogues. Aquesta organització criminal enviava a Catalunya des de Colòmbia especialistes químics per treballar en el laboratori de droga. També realitzaven enviaments postals del mateix país de paquets de cafè que contenien pasta de base de cocaïna amagada entre aquests grans. Posteriorment, aquesta base de cocaïna era processada i adulterada al laboratori que l'organització havia posat en funcionament a Tordera per la seva distribució i venda a Catalunya. El passat 4 d'octubre, agents de la Guàrdia Civil van dur a terme l'operació, en la qual van realitzar també registres a domicilis de Tordera, Palamós, Blanes i Lloret de Mar. Durant l'operació van ser detingudes 10 persones i els agents van intervenir 2,5 quilos de cocaïna, 200 litres de productes químics i 4 vehicles. 5 dels 10 detinguts han ingressat a presó.
Déu-n'hi-do, no em vull ni imaginar el que hagués passat si això hagués arribat als ciutadans. Imagina't que això, qualsevol d'aquests paquets, amb cafè, en aquest cas amb,
per cert,
amb aquesta substància a dintre, arriba al consum d'algú, eh? Sí, sí.
I altres notícies, aquest cop a Malgrat de Mar, perquè el govern local de Malgrat de Mar, conformat per el PSC i Junts per Malgrat ens mou, ha aprovat en la Junta de Govern demanar l'autorització per tenir una platja per a gossos l'estiu vinent. Segons l'alcalde d'aquest municipi, Joan Mercader, la futura platja per a gossos estarà ubicada a la platja de la Pomareda, al costat de la Varada. Mercader ha assenyalat que per fer-ho possible s'hauran de fer modificacions a l'ordenança de civisme. Aquesta normativa municipal no permet l'accés dels gossos a les platges del municipi durant els mesos estivals. L'espai estaria tancat, senyalitzat i comptaria amb dutxes pels gossos, entre d'altres serveis. La platja per a gossos és un dels compromisos electorals que portava el PSC. Altres municipis han buscat anar al Maresme, que compten amb un espai per als gossos, són les platges de Pineda de Mar, a Poblenou, que poden anar durant tot l'any, Arenys de Mar, la Picòrdia, només per empadronats i segones residències, i el Masnou. De fet, també a Canet de Mar ja tenen un projecte per habilitar un espai pels gossos a la platja que prové d'una de les propostes guanyadores dels participatius.
Mira, també és una de les preguntes que avui podem traslladar al nostre convidat, a Guillermo Gomis, perquè em sembla que també ho portaven ells en el programa, el tema de la platja de gossos, que també és un tema de debat aquí a la ciutat.
Doncs més tard podem parlar.
Bé.
I acabo amb una notícia. Si la setmana passada recordes que parlàvem de la disfàgia,
sí,
doncs ara ha nascut la campanya El Menjar Cura, que serveix una campanya per recollir fons per les persones amb disfàgia al Maresme. La iniciativa ha estat impulsada pel Consorci Sanitari del Maresme amb el suport de l'Ajuntament de Mataró. Es calcula actualment que només a la capital maresmenca hi ha 3.000 persones que pateixen aquesta malaltia. Aquesta campanya destinarà tots els diners recaptats a la investigació sobre la malaltia, i ja ho vam explicar la setmana passada, però recordem una mica què és aquest. La disfàgia és una patologia molt freqüent que afecta la capacitat d'empassar aliments sòlids o líquids. El Menjar Cura neix amb l'objectiu d'engegar dos projectes de recerca per tractar i diagnosticar la disfàgia. La iniciativa també vol millorar la salut i la qualitat de vida dels dos col·lectius més vulnerables per la malaltia, que són nens, adolescents amb afectacions neurològiques greus i persones grans hospitalitzades. Per exemple, els alumnes de l'Escola d'Educació Especial de l'Arbós, de la Fundació Maresme, seran un dels beneficiaris d'aquesta campanya. Cada infant afectat de disfàgia rebrà diagnòstic i un pla personalitzat d'adaptació de la dieta, així també com un treball conjunt amb les famílies i l'entorn.
Molt bé, Naomi. Doncs que tinguis un bon dia. Demà més.
Igualment,
gràcies.
Demà més.
Si entreu avui al web de radiocalella.cat, com a destacades, la CUP, que diu que defensar el projecte del govern en quant al supermercat Aldi, el dret a vol d'aquests 2.800 metres quadrats serà un fracàs. És un dels temes també que li podrem preguntar a Guillermo Gomis. Esquerra, que posa condicions a la seva participació en el grup de treball sobre el futur de l'hospital. També és un tema que traslladarem al senyor Gomis. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que organitza la jornada de dol sumant esforços. I de la premsa que es publica al conjunt del país, ens fixem ràpidament en algunes portades que es publiquen avui. Per exemple, la de El Periódico, que diu que l'independentisme s'enreda amb la violència. L'ANC diu que els disturbis visibilitzen el conflicte, i la CUP titlla de menys preable l'acció policial. I a la portada també, la Unió Europea, que dona 3 mesos al Regne Unit per al Brexit. I el diari La Vanguardia, que diu que la Unió Europea prorroga 3 mesos el Brexit perquè el Regne Unit aclareixi. I l'ANC, que defensa que els aldarulls fan visible el conflicte a l'estranger. dels diaris que es publiquen al conjunt del país. A l'Estat, el País diu que els mòbils de tot Espanya seran rastrejats 8 dies per la INE. És un dels titulars que sobta avui a la portada del diari El País. I El Mundo, que diu que l'Audiència descobreix que els CDRs reportaven a Puigdemont. És un dels titulars d'avui al diari El Mundo. Són les 10:14, fem una petita pausa i avui als nostres estudis el portaveu de Ciutadans a Calella, Guillermo Gómez.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Disposem de servei tècnic propi, instal·lació, reparació i manteniment. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 93 766 0074.
Xacolia Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres, obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges, obert des del migdia, amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creu 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
@RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som aquí als nostres estudis amb el nostre convidat d'avui, és el portaveu de Ciutadans de Calella, el senyor Guillermo Gómez. Què tal, senyor Gómez?
Bé, bon dia.
Feia molt de temps que l'esperàvem.
Sí, sí, es que por agenda y por temas personales pues no le hemos podido cuadrar. Sí, la entrevista es verdad que me has llamado en varias ocasiones y ha sido imposible, pero bueno, ahora ya estoy aquí y a tu disposición.
És la primera entrevista que ens concedeix el senyor Gómez després de les municipals. Per tant, tenim, com es pot imaginar, un munt de preguntes per fer-li tant de l'actualitat com d'aquells dies posteriors a les eleccions municipals. Quina valoració fa d'aquests primers 5 mesos de mandat?
Bueno, pues los primeros 5 meses han sido, creo que han sido positivos. Ya está que nosotros, pues era la primera vez que entrábamos en el ayuntamiento, hemos pagado la novatada, a veces hemos tomado decisiones que pueden haber gustado más o pueden haber gustado menos, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar para la ciudad, que era nuestra propuesta. Nuestra propuesta era trabajar para la ciudad y para trabajar para la convivencia, para el civismo, para las propuestas que nos aporten nuestros compañeros que sean una mejora para el municipio y nosotros trabajar también para darles a nuestros ciudadanos, a todos en concreto, pues una mejor Calella.
Calidad de vida. Sí. Quan diu hem pagat la novatada, què vol dir això?
Pues a veces, nosotros no teníamos ninguna representación el año anterior, entonces hemos tenido que apoyarnos en los compañeros, procedimientos, la gente del ayuntamiento pues con nosotros nos ha ayudado muchísimo y la novatada de a veces pues no saber por dónde ir en el sentido de que pues para tramitar, para gestionar, Pero bien, ya nos encontramos muy a gusto y con muchísimas ganas, ya te he dicho, Sonia, con muchísimas ganas.
Perquè vostè havia tingut algun tanteig amb la política o també és una cosa que li ve de nou?
Bueno, hace mucho tiempo, pero no a esta altura, ¿vale? Estuve apoyando y estuve apoyando detrás, ¿vale? Pero de cara a la gente.
¿Aquí o a Mallorca?
A Mallorca.
A Mallorca.
Sí, sí, a Mallorca. Mi padre, de hecho, se dedicaba, bueno, hace muchísimos años y pues yo lo acompañaba y pues escuchaba y... Pero era una cosa que no me llamaba la atención. Fue a raíz de llegar aquí, pues cuando me llamó más la atención, tuve la oportunidad, Ciudadanos me dio la oportunidad, porque de todos los partidos que había, realmente era el único que en ese momento pues me representaba. Y por eso decidí pues la vía de Ciudadanos.
¿Qué veía usted a Calella que no li agradava per empènyer-lo a entrar a la política, en aquest cas en un partit com Ciutadans?
Bueno, a ver... Viéndolo desde la parte de atrás, a mí lo que no me gustaba era... Yo entendía que no se estaba haciendo una ciudad para todos los ciudadanos, que no se respetaba una parte de ciudadanos, no se respetaba la ideología, y por este motivo no me sentía representado por el ayuntamiento. Yo respeto todas las ideologías, de hecho nosotros somos un partido muy liberal, y yo tengo compañeros, tengo amigos que son de ideología diferente, que no convergen con la mía, y hay un respeto, y a partir de ahí, pues entonces yo decidí. Porque la situación, cuando estás metido, pues la ves diferente que la ve un ciudadano. Un ciudadano, pues lo primero que mira es que si el gobierno que tiene en su ciudad mira por él o mira por una parte. Entonces, cuando tú te da la sensación de que sí, estás gobernando para todos, porque todos pagamos los mismos impuestos, pero realmente todo lo que tú realizas es para una parte, pues eso es lo que a la gente le molesta. Y a mí me molestaba que en una ciudad que yo estaba, que Calella es una de las ciudades más ricas en todo, en turismo, en gente, es una ciudad que acoge a 93 personas de diferentes países, la diversidad que hay de gente, acoge a todos los que vienen de fuera, pues solo me faltaba que poder conseguir de que el ayuntamiento pues gobernara para todos.
Pero ese aquel partit que gobernava és el mateix que governa ara i que vostè li va donar el seu vot en positiu.
No, jo no di mi vot en positiu. A ver, aquí havia... les matemàtiques... a veces es lo que marcan. La opción que había era o un cambio o un recambio. Entonces, la opción que nosotros barajábamos, pues no nos gustaba ni una ni otra, pero nos teníamos que decantar por un lado. Entonces, como yo sabía que nadie me iba a apoyar a mí...
¿Es va presentar vostè?
Me voy a presentar, sí, me presenté yo, pero...
Però ja sabia que amb això també li donava l'alcaldia, en aquest cas, al govern de Montserrat Candini, no?
Sí, claro, claro que lo sabía. Pero claro, la opción que había, o sea, había dos opciones. La otra con nosotros no encajaba. Quizás si la otra parte hubiera habido otra opción, pues a lo mejor lo hubiéramos contemplado. Pero la opción de la alcaldesa, pues creíamos que ella estaba trabajando para el pueblo, nos podía gustar más o nos podía gustar menos, pero la otra opción no... Veíamos que era un recambio y para tener un recambio pues preferiríamos que siguiera como estaba.
Com van ser aquells dies després de les eleccions? Perquè s'ha parlat molt de negociacions, de trucades, de xecs en blanc. No. Qui el va trucar vostè, senyor Gomis? Qui va ser la primera persona que el va trucar?
La primera persona que me llamó fue la alcaldesa para presentarse. Ella, bueno, me llamó, me dijo, se presentó, yo la conocía de cuatro eventos, la conocía, digo personalmente, de cuatro eventos que habíamos coincidido. Me pareció una persona pues muy colaboradora, muy apática, y me llamó ella. Fui a hablar con ella y ella me presentó cuál era su modelo de ciudad. Y entonces me preguntó que cuál era mi modelo de ciudad. Estuvimos hablando, pero nada más. Estuvimos hablando, ella no me preguntó nada.
No li va fer cap oferta en aquell moment?
No, 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 no. No, en ningún momento.
Val. I després? ¿De qui més va rebre trucades?
Pues del resto, del resto.
Expliqui-m'ho.
¿Qué quieres que te explique, Sonia?
Per exemple, no sé, de Comuns, de la CUP,
d'Esquerra... El primer contacte que tuve con...
Dels socialistes...
Sí, claro, en la reunión que yo estuve con la alcaldesa, pues claro que estaba Josep Torres.
¿Estaba Josep Torres?
Claro, porque si no, a ver, yo no entendía, o sea, por ideología, ¿vale? Por nuestra ideología, la única que convergía con nosotros en aquel momento era el Partido Socialista de Calella. El programa que nosotros llevábamos, pues había puntos que coincidían mucho. Y nuestra única opción era, pues... Si teníamos que hablar con alguien era con el
Josep Torres,
¿vale? Era con el único que teníamos que hablar. Entonces hablamos con los comunes y con los comunes la verdad es que tanto el Josep María Llué como en Sebastián Tejada, uh-huh. pues ellos nos explicaron su modelo de ciudad, qué es lo que querían y que en cualquier momento pues que... podíamos hablar para el tema de propuestas, que ellos me presentaron su programa, que ya lo conocía, y nosotros hablamos del nuestro.
En algun moment hi va haver alguna oferta per formar govern dels comuns cap a vostè?
Realmente no la hubo, no la hubo. Al principio no la hubo.
Al principio claro, no la hubo.
Claro, tú cuando entablas una conversación o te sientas con una persona que es de... ideología diferente a la uh-huh. tuya, lo primero que haces es hablar de cuál es tu programa, cuál es tu proyecto de ciudad. Intercambiamos, ellos me explicaron cuál era su programa, cuál era su idea y qué es lo que querían.
I li torno a fer la pregunta. Va haver-hi oferta?
Ninguna.
Perquè vostè diu, primer no.
Ofertas siempre hay, ¿vale? Pero no lo que se ha dicho por ahí. O sea, eso de cheques.
¿Qué se ha dicho?
Pues que había cheques en blanco, etc, etc, etc. Eso no ha habido en ningún momento. De hecho, Llué, que sí. es con el que uh-huh. al principio más hablé, porque veía que era el que más ganas tenía, más intención tenía de hacer un cambio por la ciudad, directamente no me ofreció nada. O sea, directamente, o sea... Luego ya veremos.
És que és una mica ambigu. Jo el que vull que em digui és si sí o si no, senyor Gomis. Si va haver-hi oferta de pacte.
No, no, no. Con Llué no hubo ninguna oferta de pacto en ningún momento. Ellos me propusieron cuál era su idea. Yo le dije que esa idea no, con nosotros no iba. Mm-hmm. Que si ellos barajaban otra idea, pues que sí.
Perquè Joan crec que va ser aquí a la ciutat que va dir que s'havia trobat amb vostè, crec que tres vegades, em sembla que recordo.
Tres o quatre.
Ara ho dic de memòria.
Tres o quatre. Mm-hmm. Ara realmente sé que nos hemos reunido varias veces, hemos coincidido en la calle, hemos tomado un café, nos hemos reunido más seriamente, mm-hmm. pero sí tengo que decir que Joan siempre me ha expuesto el modelo suyo de ciudad. ¿Vale? Es diferente a otros modelos, es diferente a otros. Y en alguna parte había cosas que coincidían, pero la ideología no.
Amb els altres partits de la taula de confiança, en aquest cas parlem d'Esquerra, per exemple.
Sí.
S'ha trobat vostè amb Esquerra?
Sí, claro. Sí.
I de què han parlat?
Pues de lo mismo, de tot, de lo mismo. De lo mismo. Nosotros, cada vez que nos hemos encontrado... A ver, nosotros somos personas que no convergen en la misma ideología. Uh-huh. Nosotros... al principio puedes quedar para tomar un café, para intercambiar, para ver modelos de ciudad, propuestas, proyectos. Pero cuando nos hemos sentado con alguno de ellos, ha sido para hablar de temas políticos, de temas de ciudad, de propuestas, de cuál es nuestra idea, de cuál es la suya. Pues, y llega un momento pues, que puedes coincidir y ha habido momentos que no coincidíamos.
¿Y amb Esquerra han coincidido en alguna cosa?
No, no. De hecho, con Esquerra nosotros, ellos presentaron en el último pleno, presentaron propuestas y nosotros las aceptamos, votamos a favor de uh-huh. ellas. Nosotros vamos a votar a favor de todo lo que sea una mejoría para nuestros ciudadanos. La presente quien la presente. Presidente Junpercat, por Calella, el PSC, los comunes o la presente Esquerra, incluso la CUP. Nosotros, la CUP también presentó alguna moción el otro día y que nosotros pues la apoyábamos.
¿Amb la CUP també s'han sentat?
No, no.
¿Per què?
Pues porque, a ver, la regidora Núria, aparte de ser una persona muy preparada, es una persona con una ideología que con nosotros no va a ningún sitio, la respetamos porque nosotros la respetamos, ya te he dicho que somos muy liberales, nosotros respetamos, pero con ella no he hablado nunca de temas de ciudad. O sea, he coincidido con ella en algún acto, hola, ¿qué tal? Guillermo, Nuria, tal. A ver, hay una relación normal, la que tiene que ser, porque esto es una ciudad pequeña y entre todos tenemos que convivir. Y con ella no, pero entiendo que si es una mesa, una taula de tres, ella tenía que ser consciente de que a lo mejor Ciudadanos podía apoyar en algún momento algo de ellos. Que ojo, que nosotros, si presentan modelos de ciudad, propuestas de ciudad que mejoren lo que hay ahora, nosotros lo vamos a apoyar, nosotros no vamos a bloquear nada, por ninguna parte. Nosotros no hemos venido aquí a bloquear, hemos venido a hacer política de ciudad.
Per tant, entenc, senyor Gomis, que l'única oferta que vostè va rebre per formar, en aquest cas, perquè, bueno, perquè hi hagués govern a la ciutat, va ser, en aquest cas, per la seva candidatura, per proposar-se vostè com a candidat. Para no decantarse ni cap a un cantón ni cap a l'altre,
¿no? A ver, yo no he dicho esto. Yo he dicho que hemos hablado, sí, que ha habido propuestas, pero que las propuestas que había...
¿Pero propuestas para formar gobierno?
Nosotros no, para apoyar. Para apoyar.
¿Ha rebut propuestas para recolzar, sí, d'aquí?
Pues de ambas partes, de todas partes.
¿De tothom? De tothom. Excepte de la CUP?
De la CUP, res.
Per tant, em confirma que d'Esquerra i de Comuns ha rebut oferta.
Sí.
De Junts per Calella i de PSC.
Que una cosa quede claro, pacto no ha habido ninguno.
No, no, dic oferta.
Oferta, sí. Ellos me han presentado su modelo de ciudad, cuál era y lo que querían de Ciutadans. Nosotros en ningún momento la desestimamos, la estuvimos valorando, tanto una parte como la otra, y vimos, nosotros expresamos... ¿cuál era nuestra idea? Y ellos pues no le encajaba, entonces al no encajar pues no se llegó a ningún tipo de acuerdo, pero nada de ofrezco, yo te ofrezco, eso no es cierto.
És a dir, tot allò que es va parlar dels xecs en blanc, tot això és mentira.
És mentira, jo estuve leyendo la noticia y con el río Xavi por Domènech, al contrario, hemos tenido buena relación, hemos estado hablando, él me ha presentado su modelo de ciudad, había cosas que sí que encajaban. Pero lo que cuando tú presentas, no estoy hablando en esto, estoy hablando en general, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando tú presentas una propuesta o en el ayuntamiento, una moción o algo, nosotros siempre queremos saber el cómo. El cómo es lo más importante, porque yo puedo presentar mociones o cosas, pero claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a realizar? Esto es lo que nos ha faltado a nosotros, ¿vale? Entonces, ya volviendo con Xavi Domènech, pues... La relación ha sido cordial, la relación que tenemos ahora, pues entiendo que está un poco distante, pero que por mi parte, ni con él ni con nadie de su equipo, al contrario, desde el primer momento ha habido buena relación, nos hemos entendido, hemos hablado y todo esto.
¿Qué tal l'ambient que es viu a la sala de plens quan hi ha ple, o quan hi ha una comissió de govern, o quan s'han de trobar, etcètera, etcètera? ¿Qué tal l'ambient?
Normal.
¿Usted se troba bien? ¿Se troba cómoda?
Yo tengo que decir que conmigo todos me respetan igual que yo los respeto. Una de las cosas principales es que si tú quieres ser respetado, respeta. Y yo pues los respeto. O sea, yo respeto... Porque los partidos son los partidos, pero las personas es lo más importante. Yo esta frase y este latiguillo pues lo cogí a la primera vez. O sea, los partidos están ahí y las personas están aquí. Claro, uno tiene que defender a sus votantes. Yo tengo que defender a mis votantes y desde aquí les agradezco la confianza que tuvieron con nosotros, ¿vale? Yo voy a luchar y voy a intentar conseguir cosas para ellos, pero eso no significa que no intente para los demás, ¿vale? Ahí está mi ideología liberal. Yo todo lo que sea en beneficio para todos los ciudadanos, yo lo voy a apoyar. Lo que yo vea que no aporta o que me puede crear alguna duda o que no vea los comos, pues no la voy a apoyar.
Vostè a la sala de plens, senyor Gomis, es sent poderós? Li faig
no.
aquesta pregunta perquè diuen que vostè té la clau de la governabilitat a la ciutat.
No, en ningún momento. Y quizás a veces la presión te da la sensación de que, claro, es que la situación no es fácil, ¿no? Porque si tú te posicionas para una parte, ya están, pues el pacto. Si te posicionas con la otra, has pactado con ellos. Si te abstienes, has pactado con el equipo de gobierno. Nosotros no hemos pactado nada con nadie, hemos escuchado. O sea, la gente habla, se suele hablar, si el pacto, se lo imaginan. El pacto también sería, si yo cuando, por ejemplo, los de la mesa de los tres presentaran una moción o presentaran...
La tabla de confianza.
Sí, la tabla de confianza. Pues si ellos me presentaran algo, que yo estoy encantado de escucharlos, diría mentiras si fuera al contrario. Es una persona que cuando me han solicitado pues hablar, yo siempre pues he accedido. Pero hay cosas que yo no convergen con nosotros y veo que con la ciudad tampoco. Y pues o me abstengo o apoyo lo que veo necesario. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos presentado poquitas mociones porque entendíamos que teníamos que ver las necesidades del municipio, de la ciudad, que nosotros sabemos cuáles son, pero las dos que hemos presentado, sea de los comunes, la CUP y Esquerra...
Recordem quines són les dues que
claro.
ha presentat?
Presentamos la de la piscina del Club...
Sí, una nova bassa.
Sí. Luego presentamos lo de la ley de banderas.
Sí.
No entendemos porque anteriormente se había presentado una moción que la había presentado Juncker per Calella y el Partido Socialista, que la habían respaldado todos los demás por la convivencia de Calella. Y entiendo yo que respetar lo que quiere una parte de Calella, eso también entra en la convivencia, ¿vale? Entonces, no entiendo por qué cuando una parte de Calella solicita que una de las banderas que le representa deba estar en el ayuntamiento y no está, pues entiendo que la convivencia poco. Porque hay que respetar a todos los ciudadanos, porque hay muchas ciudades o pueblos o municipios del alrededor donde están las tres banderas y no pasa nada. O sea,
que hi hagin llaços grocs a la façana de l'Ajuntament o pancartes clamant la llibertat dels presos polítics o els polítics presos, depèn, s'ha dit també que depèn una miqueta de les negociacions que té vostè amb JxCat.
No, que va. No es cierto. Per
Calella, en aquest
no
cas.
Es cierto. De hecho.
Ho has sentit, no? Que s'ha dit
sí,
això.
Sí, claro, he sentit de tot. Piensa que nosotros desde un principio solicitamos que los espacios públicos estén liberados de simbología. Yo entiendo respeto. Respeto lo de los presos o lo de los políticos presos. Respeto todo el tema independentista, como el que se llama el separatismo. Yo lo respeto porque, de hecho, coincido con gente que me para por la calle, que no tiene la misma ideología, pero me habla, me dice, oye, me explica cuál es el problema que tiene en su zona, en su calle, en su vivienda o en su barrio. Yo respeto, pero también pido que se respete a la parte constitucionalista que hay aquí en Calella. ¿Qué puedes decir? Es que es muy pequeña. Bueno, no es tan pequeña. No es tan pequeña. ¿Por qué? Porque hay una parte que se ha pronunciado muchas veces de aquí de Calella. Y entendemos que lo de los lazos, pues en edificios públicos, pues no lo veo. Que lo ponga cada uno en su balcón, de su casa, que lo ponga, que lo lleve él, lo respeto.
Per tant, no té res a veure amb negociacions, això.
No.
Tu em votes a favor i jo et trec la pancarta.
Sí, però jo crec que hi ha temes més importants de ciutat que cuando una persona necesita que le apoyes en una moción que presenta o en un proyecto, que llegara Ciudadanos y le dijera, pues quita el lazo, quita la pancarta y te apoyo. No, a ver.
¿Vostè no ho ha dit, això? ¿No ho ha demanat?
No. Sé que se dice mucho, pero no, es que me hace gracia. O sea, es que estamos aquí gobernando e intentar hacer política de ciudad. ¿Que nos molesta? Claro. Claro que nos molesta, como le podría molestar pues que nosotros pusiéramos, yo qué sé, todos los balcones o todas las calles con la bandera española, pues habría gente que le molesta, porque de hecho lo recibimos. Pero que cada uno lo lleve, lo ponga en su balcón o lo ponga en su casa o lo ponga en su coche.
Que vostè sigui el vicepresident de Gesvia, de l'empresa pública que porta la mobilitat a la ciutat, és fruit d'alguna negociació?
No. Nosotros, como el resto de portavoces, ellos querían entrar en Gesvia como vicepresidente, incluso como presidente, creo yo, pero no es ninguna negociación. Nosotros en nuestro programa...
Li faig aquesta pregunta perquè sí que Josep Torres va dir que això, que ell fos president, formava part de la negociació amb Junts per Calella, no? Per tant, li pregunto a vostè si la seva vicepresidència també forma part d'alguna negociació.
No. A ver, que Josep Torres diga que la presidencia de él formaba pacto de alguna negociación o de las condiciones que tenía con el equipo de gobierno, pues yo lo entiendo, es normal, ¿no? Porque él ha apoyado al equipo de gobierno.
Y no es el portaveu.
Y es el portaveu. Entonces, a ver, nosotros siempre nos posicionamos en que nosotros queríamos estar en algún consejo de administración como presidente o como vicepresidente, pero es que nosotros no solo, la CUP, Esquerra, los comunes, ellos también.
Però per què vostè, que tenen, en aquest cas, menys vots que, per exemple, Esquerra o els comuns?
¿Por qué? Porque entiendo que las peticiones que nosotros hicimos debieron ser menores que las que debieron hacer ellos. Porque nosotros es un tema que estábamos reclamando, nosotros reclamábamos poder entrar en Gesvia, igual que nosotros reclamamos entrar en Radio Calella Televisión, ¿vale? Igual que intentamos entrar en todos los sitios. Nuestro derecho no nos lo puede quitar nadie.
No, ni tant, per suposat.
Pero en el tema de Gesvia, pues era el que más nos interesaba. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los problemas y más necesidades que tiene Calella es el tema de aparcamiento. Y qué menos desde dentro de Gesvia nosotros pudiéramos ayudar, aportar a nuestros vecinos, a todos, pues una facilidad de aparcamiento, incluso crear otras zonas, incluso crear más plazas de aparcamiento, incluso también pues que le costara menos, ¿vale?
Porque zona verda. Sí, que vostès la portaven, no?
Sí,
en el seu programa, que sembla que tira endavant.
Bueno,
si més no, ho estudiaran, no?
Sí.
Va dir Josep Torres.
Sí, lo estamos estudiando, lo tenemos que presentar al resto del consejo y a ver qué opinan ellos, porque claro, una cosa es que tú seas el presidente y el vicepresidente, pero necesitas que los demás pues apoyen tus proyectos y que los entiendan. Y claro, lo tenemos que presentar al consejo y esperamos pues sacarlo adelante, porque no solo lo llevábamos nosotros, yo entiendo, me parece que Esquerra la última semana antes de que se constituyeran los consejos de administración, vi que decía que él apostaba por la zona verde también o algo así, creo que leí eso.
No sé, ara sí. Si li dic que sí,
no solo...
parlaria de memòria i no vull afirmar una cosa que ara mateix
Ya te lo he dicho anteriormente, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea un beneficio y un bienestar de todos los ciudadanos.
¿Y quina proposta tenen vostès per al tema de l'aparcament? Perquè ara perdrem el del Mercat 2, perdem unes places i perdem també unes places de l'Hospital 2.
Nuestra propuesta, ¿no? Sí, estamos mirando de ampliar zonas, mirar de por mediación, porque esto también es decisión de, hay que llevarlo al consejo, el equipo de gobierno también lo tiene que aprobar, pero estamos mirando de zonas que tenemos habilitadas o con la posibilidad de ampliar las que tenemos.
¿Quines zones, per exemple?
Pues las que se saben, pues la parte de arriba de la Riera dels Farares, de Riera Capaspre.
De la Riera Capaspre.
Sí. Mirar
aquesta de... zona nova del PPU també va dir el senyor Torres,
sí,
no?
Sí, estamos mirando, pero de este tema, perdona, te quiero hablar poco porque puede crear molestia a los demás, porque claro, venir aquí y contar las propuestas que tenemos o los programas que tenemos sin antes hablarlo con ellos, pues
bueno, va dir el senyor Torres,
ya, pues por eso creo un poquito de...
Sí? Ha creat una miqueta de mala,
bueno,
mà, no?
Bueno, no, pero bueno, ha creado un poquito de malestar porque es normal, a mí también me molestaría que me enterara de las cosas por la radio o por la prensa, siendo perteneciendo al consejo de administración, ¿no? Pero por esto yo respeto pues las jerarquías y entiendo que es mejor primero presentárselo a los del consejo y decirle, pues mira, tenemos estas opciones, pero que estamos trabajando en ellas.
Va dir que volia fer un comentari sobre el tema dels menors no acompanyats. senyor Gomis, un dels dies que ens vam trobar, va dir que volia parlar d'aquest tema el dia... Que, clar, com que aquesta entrevista l'hem posposat unes quantes vegades...
Sí, però esto te lo dije un día que nos encontramos por la calle.
Sí, vale. Pero me dijo que quería hablar de esto
sí,
el día que viniera.
Sí, pero era en su día. Pero si quieres te lo comento. Sí, sí, te puedo comentar. Vale. Pues mira, te puedo decir que sobre el tema de los menores no acompañados, desde el primer momento no se ha peleado o no se ha trabajado por la convivencia de los vecinos. Los vecinos de la zona, de Ángel Guimerá, los colindantes al Hotel Marisol, ellos pues han transmitido siempre todos los problemas de incivismo que han tenido y por ninguna parte se le ha dado a ellos el apoyo que se necesitaba. Y era esto lo que quería decir. Uh-huh. Entiendo que el Hotel Marisol no era un sitio para ellos, respetando que son menores. Teníamos que haber buscado otro sitio para adecuarlos a ellos, que estuvieran bien, y haberlos intentado integrar en la sociedad de otra manera, no como se ha hecho, ¿vale? Y ya de este tema no te quiero hablar, desde aquí mandarle el apoyo a todos los vecinos que de Ciudadanos, cuando han querido, pues han estado ahí para apoyarles, o cuando le han transmitido alguna queja, pues la hemos intentado transmitir en el Pleno, e incluso hemos hablado con la alcaldesa de este tema, y con Josep Torres, que es el concejal de Seguridad.
Sí.
Pero ya que me tocas este tema, también nos preocupa muchísimo todo lo que está sucediendo en nuestro municipio de inseguridad, ¿vale? Entonces entiendo que este tema es más importante que otros que estamos llevando a pleno, ¿vale? Y creo que tendríamos que proteger más a nuestros ciudadanos, sobre todo a la gente mayor y a la gente joven.
Creo que estem en uns moments on es viu inseguretat a la ciutat de Calella.
Bueno, los números lo dicen. O sea, no hay día que no. Vosotros también lo sabéis porque os llegan las noticias. Hay una minoría que no sabemos si es de aquí o viene de fuera, que últimamente pues está robando en negocios, en comercio, los comerciantes se están quejando y nuestros ciudadanos lo están viviendo. O sea, yo siempre lo he transmitido. Una de las cosas que me preocupa muchísimo es el tema de aparcamiento, el tema de seguridad de nuestros ciudadanos. De hecho, si podéis mirar en los cortes que hay, yo siempre las preguntas que hago es de seguridad.
¿Y qué le diuen quan vostè trasllada aquestes qüestions?
Sí, nada, que sí, que lo mirarán, ¿no? Que a ver, que están trabajando en ello. Y que... Pero claro, trabajar en ello no es... Es decir, sí, voy a trabajar... Hay que ver los cómo, cómo voy a trabajar, que es lo más importante que lo que te he dicho al principio. Cuando tú quieres proponer algo, cuando tú propones algo, al menos el cómo lo vas a hacer, porque yo puedo presentar una propuesta y no digo cómo la voy a hacer, se queda ahí, no, pues yo quiero construir esto, tal. ¿Cómo lo vas a construir? Pues ahí va lo mismo. ¿Cómo vas a parar la inseguridad de nuestros ciudadanos, la convivencia, el incivismo que hay en épocas del año? De pues de todo tipo de gente, ya sea de turistas, sea de lo que han montado los menas, ¿sabes? Los menores no acompañados y todo esto, porque ha habido malestar, uh-huh. Mucho. Aquí ha habido días que han sido delicados. Claro, los vecinos, hay que escucharles porque están ahí. Puedes decir, no, bueno, los vecinos... Claro, para nosotros nos ha importado muchísimo el tema de los vecinos, lo que pasa que, claro... Nosotros somos ciudadanos, ¿vale? Y hablar con ciudadanos, pues a veces cuesta. Claro, porque no te señalen y todo esto.
M'acompanya la meva companya de la redacció d'informatius, la Dolors Liauri, senyor Gomis, amb Hola. Una bateria de preguntes.
Bon dia, senyor Gomis.
Bon dia, Dolors.
Hem estat seguint atentament l'entrevista. Vostè ha explicat que després de les eleccions va parlar amb gairebé tothom, no perquè li oferissin entrar al govern, sinó per escoltar propostes, que no sé si això equivaldria a dir que se'l van festejar una mica o almenys festejar el seu sentit de vot en el ple d'investidura. M'agradaria preguntar-li, ha explicat que es va reunir amb Montserrat Candín i també amb Josep Torres del PSC, sí. Que es va reunir amb Sebastián Tejada i també amb Josep Maria Jué. Sí. Amb Esquerra Republicana també es va reunir personalment o per persona interposada?
Personalment. Yo, a ver, al principio, pues, a ver, el problema es que decir que te has reunido con Ciudadanos cuesta.
Això li anava a preguntar, perquè després...
Cuesta, o sea, venir aquí y decir que tú no has hablado con Ciudadanos, no. Tú has hablado con Ciudadanos como hablamos, porque yo, por ejemplo, yo te he dicho que yo con la Nuria Freixas no he hablado con ella. Si yo te dijera que he hablado, te mentiría. Yo no vengo aquí a mentir. Vosotros me habéis preguntado y os lo digo. O sea, yo he hablado con todos. Y no una vez, hemos hablado varias veces, porque era lo suyo, había que hablar. Había que hablar. Mira, te voy a poner un ejemplo, sé que me estoy alargando mucho, sí. Pero con nosotros, con Ciudadanos, antes de las elecciones no quería hablar nadie. Ninguna asociación, ningún colectivo, nadie. Nosotros enviábamos, porque lo hacíamos por la vía legal, legal no, por la normal, enviábamos un mail y no tan solo nos decían que no, es que no, ni nos contestaban. O sea, es que ni contestaban. Claro, cuando las elecciones pues nos posiciona ahí, respondiendo a la pregunta de Sonia, que la ha saltado un poquito, yo no me siento cuando llego a un pleno con la decisión, yo tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es ante los votantes que me han votado y hasta el resto de que no lo han hecho. ¿Vale? Yo no miro quién presenta una moción, es que la presenta un ejemplo, la presenta Esquerra, uy, con Esquerra. No, yo tengo muy buena relación con todos los de Esquerra. Yo, ellos no sé cómo la tienen conmigo. Creo que también con la CUP igual. Con la CUP pues tenemos buena relación, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nos ayudamos, hay cosas que compartimos. Antes me ha preguntado Sonia si los previos a los plenos cómo eran. Pues son cordiales, hablamos y uno sí, tú y yo no. Claro, cuando ya entras en el pleno, cada uno tiene que defender a sus votantes. Yo que a mí en un pleno me llamen fascista, o que me llamen racista, o que me llamen, pues mira, no me gusta. Porque no me están llamando a mí. Están llamando a todas las personas que me han votado. Entonces, que volviendo a la pregunta que tú me has hecho, sí hemos hablado, sí. Y no una vez, hemos hablado más veces, pero para llevar a cabo propuestas de ciudad. Nosotros ya se lo he dicho a Sonia. Nosaltres no venim aquí a bloquear nada. Nos da igual qui lo presente.
Justament avui a la tarda hi ha un ple convocat amb temes d'aquells gruixuts, podríem dir. D'una banda, ordenances fiscals. El govern proposa un increment dels impostos, diguéssim, que afecten més a la butxaca del ciutadà. No sé si ens pot avançar què hi dirà vostè en aquesta proposta.
Con todo el respeto, prefiero llegar al pleno. Pero claro, que a la gente se le toque lo que más le duele, claro, entonces, ¿qué pasa? Pase lo que pase, la culpa es de Ciudadanos. ¿Entiendes o no? Entonces, claro, este es el problema.
Vostè, la Sonia li preguntava sobre la clau de la governabilitat, no. I vostè ho veu més com una cosa en negatiu que no pas en positiu, perquè vostè podria ser una mica el que marca la pauta.
Però a vegades no gusta. Cuando nosotros tomamos una decisión, hay una parte que luego carga contra ti, Ciudadanos, no, es que hay que analizarlo, porque intentamos, ya te he dicho y soy repetido en este tema, todo lo que sea por la mejora de nuestro municipio y por todos los ciudadanos, nosotros no vamos a bloquear nada. Lo de esta tarde es un tema muy complicado. Bueno, ya veremos cómo llega.
Estarem atents, ho retransmetrem en directe per aquesta casa. Què li sembla la proposta que han llançat els altres tres partits de l'oposició de fer una consulta sobre el projecte de l'Aldi? Una consulta perquè els ciutadans diguin si el volen o no el volen.
És que, claro, jo penso que igual que se saca una consulta por si te gusta el tema del Aldi o no te gusta el tema del Aldi, por esta regla podríamos sacar consultas por todo.
Sí.
Entonces, me parece bien, ellos están en su derecho, ellos están ahí insistiendo de que, bueno, que no les parece, pues, que no les parece bien el tema del Aldi. Nosotros cuando, volviendo al tema de cuando ella me pregunta, nosotros para el tema del Aldi, a ver, nosotros barajamos varias opciones, y claro, había la opción que era el convenio que se firmaba con el Aldi, y luego había otra opción que no había nada, ¿vale? Con el riesgo que eso conllevaba, que el propietario de los terrenos dijera, bueno, pues lo vendo a quien sea y nos quedaríamos sin eso. La oportunidad, nosotros creemos desde Ciudadanos que era buena y para el municipio, que nos hemos podido equivocar, pues para una parte, pues sí, pues no le puede gustar, pues lo entiendo, pero nosotros estamos para dialogar. Nosotros hemos dialogado con comerciantes, no con el presidente de comerciantes, no porque tampoco haberse agendado nada para hablar, pero sí, cuando yo dije que habíamos hablado con comerciantes, aquí cargaron, no, conmigo no ha hablado este señor, con él no hablé, realmente no hablé con él, pero hablé con comerciantes, que era lo que me preocupaba, que me paraban. Yo estoy abierto a hablar con todos, con los comerciantes, con el presidente de los comerciantes, con el presidente de los hoteleros, con todos. Pero yo puedo entender que puede gustar más o puede gustar menos. Pero para nosotros, todo lo que sea crecimiento económico y que le demos la oportunidad de diversidad de oferta para nuestros ciudadanos, pues lo vemos bien. Aparte, si encima se le saca una rentabilidad por parte del ayuntamiento, pues mejor. ¿Que me puedo equivocar? Pues sí, pero en este momento veo que es la única opción que hay.
No sé si té previst fer un llistat de propostes, de requeriments de cara a la negociació del pressupost.
Claro.
Per si el truquen.
Sí, no, no, claro que me trucarán. Sí, sí, claro.
Ja ho té previst això i té la llista feta.
Sí, claro, sí, ya la hemos trabajado. Hace 3 semanas nosotros la presentamos, pero no al equipo de gobierno, nosotros la presentamos a nuestra agrupación y hemos trabajado en ella. Cuando tú has dicho de que por si te llaman, claro que nos tienen que llamar, pero no solo a mí. Tienen que llamar a los de Esquerra, tienen que llamar a los de la CUP, a los del Comú. Tienen que llamarlos a todos. La alcaldesa tiene que reunirse con todos para explicarle y para verlo dónde podemos ajustar. Sí, sí, lo tenemos pensado ya.
De la mateixa manera que vostès van posar sobre la taula el tema de les zones verdes per la elecció de la presidència de Gesbia, que és el que serà per vostès imprescindible de cara a donar suport a uns hipotéticos presupuestos, que es el que no renunciarían en cap cas.
Mira, para nosotros, ya te lo he dicho antes, una de las cosas más importantes que hay para nuestro municipio es la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y los menores también, los jóvenes, ¿vale? Luego viene la economía y el comercio, que nos interesa muchísimo, que nos preocupa muchísimo, y está en nuestra base.
¿Pero algún proyecto en concreto, alguna idea concreta?
Sí, claro. De estos 5 temas que te he tocado, pues cada uno tenemos un proyecto para ello.
No ens vol avançar res.
No.
I una última pregunta per part meva, Sònia. Sí. Vostè és una persona pública, la gent doncs, diu que el para pel carrer, saben que vostè és el regidor de Ciutadans aquí a la ciutat de Calella. Vostè se sent atacat aquí a Calella per la seva ideologia? No que la gent li expressi discrepància, sinó que se senti atacat.
No, tengo que decir que al principio sí, ¿vale? Bueno, siempre hay los 4 que te encuentras, ¿vale? Yo lo dije, no sé si lo dije en una reunión con los portavoces o por algún tema de alguna propuesta o algo, o lo dije en algún pleno. Calella es una de las ciudades, yo he vivido en muchas ciudades y viajaba mucho, y Calella es una de las ciudades donde mejor acoge a la gente. Al principio sí que me sentía mal porque, claro, es normal. Llega uno de Ciudadanos no es muy querido por alguna parte y pues me sentía increpado en algunos momentos. Se recibía pues insultos, a veces por el WhatsApp me decían de todo, ¿sabes? Pero no lo encontraba normal, pero lo encontraba que esto iba con el cargo, bueno, o con la candidatura. Claro, porque cuando uno se presenta se expone a tal. Pero tanto por parte de los compañeros que tengo y de los ciudadanos de Calella, pues de verdad que me siento ahora pues que puedo tranquilamente.
I vostè creu que el que li passa a vostè aquí a Calella és estrany, diferent al que els hi passa a altres representants de Ciutadans en altres poblacions de Catalunya?
És que
ho dic perquè dirigents del seu partit diuen que els seus regidors doncs, estan atacats, que tenen por de sortir a casa, fins i tot parlen de que hi ha votants de Ciutadans que fins i tot doncs, tenen por d'anar a votar a aquest partit, al seu
Mira,
partit.
Ya que me tocas este tema, te puedo decir que yo tengo compañeros que no pueden salir. Tengo compañeros, y no muy lejos de aquí, que en su casa, la puerta de su casa, pues le hacen scratches. Tengo compañeros que no pueden llevar a los niños al colegio. No muy lejos de aquí.
No muy lluny d'aquí, d'aquí al Maresme.
Sí, d'aquí del Maresme. Yo tengo esa suerte que de momento todavía no he llegado a ese tema. Pero yo te puedo denombrar, que no lo voy a hacer porque tampoco me gusta cargar contra municipios, pero no muy lejos de aquí tengo compañeros que, como te he dicho anteriormente, que le van a las 12 de la noche a hacerle scratchet. No puedes salir. Tengo compañeros que tienen problemas con la familia. Pero, ¿solo por qué? Por la ideología. En Calella, al principio he tenido... ¿Por qué? No te lo voy a... Y si tengo algo, no vendré aquí a decirlo. ¿Vale? Pero siempre hay alguno, siempre hay. No puede ser...
Bueno. Hem d'acabar perquè ens arriben les notícies de les 11. Senyor Gomis, no tenim més temps.
Vale.
Se'ns ha acabat el temps. Pues ens nada. Quedem potser amb això, aquest titular que li donava a la Dolors. Abans ningú em trucava, eh? I ara sí que rep algunes trucades, no?
Sí.
Potser sí. Per allò de la clau de la governabilitat.
No, perquè... A ver,
hem d'acabar.
Vale, pues nada, muchísimas gracias, Dolors.
Gràcies, senyor Gomis, que sabem que ha vingut avui una mica tocat de salut. Gràcies per l'esforç d'haver vingut. I esperem que no tardi tant.
No, cuando queráis, pues ya. Esperemos que después de los presupuestos, como ha dicho Dolors, nos sentemos aquí.
Molt bé, gràcies.
Vale.
Fem una pausa a les notícies de les 11. Truquem a l'alcaldessa, tenim temes també per comentar amb ella, i fem tertúlia. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. El tribunal belga que du el cas de l'extradició de Carles Puigdemont ha acceptat aquest matí un ajornament de la vista i l'ha fixat per al proper 16 de desembre. El president a l'exili ha tingut la seva primera cita davant la justícia belga aquest dimarts a les 9 del matí a l'edifici del Palau de Justícia de Brussel·les per prestar declaració sobre les raons per les quals s'oposa l'extradició que va sol·licitar ara fa dues setmanes Pablo Llarena, el jutge instructor de la causa al Tribunal Suprem. La defensa de l'expresident, tal com ja havia anunciat, ha demanat un ajornament per tenir més temps per estudiar la causa. La Fiscalia belga defensa la posició de la justícia espanyola i per aquest motiu el Ministeri Públic ha demanat que s'extraditi Carles Puigdemont pels delictes de sedició i malversació. Puigdemont ja va compareixer voluntàriament el passat 17 d'octubre davant la justícia belga a Brussel·les. Va prestar declaració i després va passar la nit en dependències policials i finalment va ser deixat en llibertat l'endemà sense fiança i amb la possibilitat de sortir del país amb permís del jutge. Més qüestions. Anem ara cap al Montsià, on l'Ajuntament d'Alcanar ha posat en marxa un sistema de comunicació a través dels veïns i veïnes mitjançant l'aplicació de WhatsApp. Míriam Gavaldà, des d'Alcanar Ràdio, més detalls, sisplau.
A través d'este nou canal, des de l'àrea de comunicació del consistori, es compartiran continguts sobre l'actualitat municipal, com el trànsit, alertes d'última hora, així com altra informació de caràcter prioritari. També es faran arribar notificacions sobre les activitats que organitza l'Ajuntament. Ens ho explica la regidora de Participació Ciutadana, Meritxell Ulldemolins.
El que volem és que el consistori estigui a prop de la ciutadania, perquè som un poble viu, ple d'activitats necessàries per continuar fent poble. Volem garantir que arribi tota la informació a tothom i la missatgeria de WhatsApp és directa.
El servei de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar és un canal de difusió, per tant, la comunicació és unidireccional i no es podran generar converses ni es contestarà o rebrà informació per aquesta via. Els missatges no s'han de contestar en cap cas, ja que només ofereix un servei d'informació. El servei d'atenció ciutadana ja es garanteix a través de la bústia ciutadana del web, l'oficina d'atenció ciutadana i l'atenció telefònica. Per donar-se d'alta en aquest servei només has d'agregar contactes al telèfon 627 82 70 78 i enviar el missatge alta.
Gràcies, Míriam, des del Canal Ràdio, i ara anem cap a la capital del Segrià per parlar de cultura, i és que la memòria centrarà la 24a edició d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya. Míriam García, des d'UAU Lleida Ràdio, més detalls, sisplau.
El certamen, que tindrà lloc del 27 de febrer a l'1 de març a Lleida, ha donat a conèixer el cartell d'enguany, obra de l'il·lustrador i animador lleidatà Carles Porta. La nova edició de la mostra porta per títol Time Capsule i per això la il·lustració del cartell evoca els fragments que componen la memòria gravitant sobre l'espai. Es tracta del primer cartell no figuratiu de la història de l'Animac. Segons expliquen des de la direcció del festival, l'Animac 2020 celebrarà els films que han obert càpsules del temps d'un passat amb la intenció d'actualitzar aquests relats en el nostre present i també els que són noves càpsules actuals llançades amb esperança a un futur incert.
Gràcies, Míriam, des d'UAU Lleida Ràdio, i recordem que avui també el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat una vaga indefinida a les universitats catalanes. Afirmen que tiren endavant amb aquestes vagues en protesta per la sentència del judici contra el procés i per també denunciar la repressió contra el jovent. Aquest matí s'han viscut diversos moments de tensió en diversos campus, com és el de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, entre estudiants partidaris i contraris a la vaga. De moment, això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Una primera part de contingut polític i encetem també la segona part en aquesta ocasió en conversa amb l'alcaldessa Montserrat Candini. Senyora Candini, molt bon dia. Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Ha seguit l'entrevista que hem fet a Guillermo Gomis? L'ha pogut
seguir
una miqueta?
Miri, li he de demanar disculpes, però és que tenia una reunió amb tot l'equip d'economia local, que era també força important i no l'he pogut seguir, però en fi, si vostè vol comentar alguna cosa, doncs jo encantada de...
Ens ha donat bastants titulars. Bé, si més no, si la pot recuperar i se la pot mirar, doncs
no, això ve de ben segur,
estarà
bé. Disculpi'm, que a vegades la feina no deixa fer la feina, disculpi'm.
El govern municipal obre portes als grups de l'oposició, forma part d'un grup de treball que valorarà com es resolen les necessitats de l'espai de l'Hospital Sant Jaume. Aquest grup de treball van anunciar que estaria format per el CatSalut, l'Ajuntament i la Corporació. La seva oferta és també que hi hagi... representants de cada grup municipal, alcaldessa.
Efectivament, jo crec que és un projecte molt important, molt, molt necessari, i per tant el que volem és que tothom que tingui representació doncs, en el consistori pugui dir la seva i pugui opinar sobre què fem doncs, amb aquest sòl de 2.800 metres quadrats un cop tot tiri endavant.
Quan començarà a treballar aquest grup?
Miri, de fet, el que hem fet ara ja és comunicar-ho a CatSalut, comunicar a CatSalut doncs, qui són els representants per part de l'Ajuntament. Estic esperant que tinguin els noms i cognoms dels diferents grups municipals, que m'han dit que sí, algun altre matís, però que sí, però necessito saber el nom, i a partir d'aquest moment, doncs, òbviament, a disposició doncs, de tancar una data amb CatSalut.
Que es creï aquest grup de treball significa, a priori, que Salut no accepta aquesta proposta dels 2.800 metres quadrats sobre l'Aldi?
No, jo crec que no, al contrari, jo entenc que veu que hi ha una possibilitat, una altra cosa és en què ens podem posar d'acord. Cal dir que nosaltres, en tot moment, quan hem dit doncs, que aquests 2.800 metres quadrats el posàvem a sessió de CatSalut per l'ampliació de l'hospital, no diem nosaltres perquè no ens toca, no tenim el coneixement suficient de dir doncs ha d'anar tal departament o a l'altre departament de l'hospital. En tot cas, és el conjunt de la corporació que dediqui quines són les seves necessitats i què és allò que creu que és més necessari i que pot ser molt més eficaç aquests metres quadrats que, insisteixo, que són 2.800 i que són molt necessaris. Que si prefereixen doncs, que aquí hi vagin doncs, diguem, directament doncs, tot el que tingui a veure amb administració, en serveis, diguem, noves tecnologies, etc. El que sigui, no? Però és evident que tot allò que es traslladi allà quedarà alliberat per poder ser un espai més ampli, per poder fer, doncs, diguem, donar respostes sanitàries. El que sí que em van comentar al començament de tot, i crec que tenen tota la lògica, és de que no veien, depèn de quin tipus de departaments, des del punt de vista sanitaris, perquè si els facultatius havien de creuar, doncs que era evident que això no era funcional, i crec que amb això tenen tota la raó. Dit això, en un hospital com el nostre, i sobretot en un hospital que té tantes mancances, doncs pot ser això, com pot ser, doncs, diguem, aspectes sociosanitaris també. Penseu que tot el que tingui a veure amb llarga estada, tot el que té a veure amb llarga estada, que no està ben bé vinculat, doncs, o únicament vinculat en CatSalut, sinó que aquí també dependria el Departament de Benestar Social, és a dir, les persones que requereixen, diguem, ja no tant una assistència únicament sanitària, sinó lògicament, doncs, d'un tractament més residencial, també seria una sortida. Nosaltres el que fem, en tot cas, és intentar doncs, que hi hagi aquest retorn al conjunt de la nostra ciutat Generalitat per temes tan importants com són les polítiques socials i la política sanitària.
Un sociosanitari per la gent gran, per exemple, però municipal, per exemple?
No, municipal no. Això les competències són de la Generalitat. D'acord. El que fem, en tot cas, és cedir tots aquests metres quadrats, aquests 2.800 metres quadrats, en un principi ho posem a disposició de CatSalut perquè faci l'anàlisi, tenint en compte els dèficits, les mancances, quan fa tants i tants anys que no s'està invertint en aquest hospital, que és en què ho poden, diguem-ne, aprofitar a partir de les seves necessitats, del seu coneixement i de la seva expertesa. I jo aquí és on dic que es pot alliberar mitjançant que posar allà les oficines, més altres serveis que no siguin, diguem, mèdics i que els hi pugui permetre que automàticament queda tot molt més esponjat per poder fer, diguem, altres, per poder complementar altres serveis que a dia d'avui no poden. Una altra cosa que també, que és el que estava comentant ara, que fa molt de temps que es diu i que jo crec que és cert, és, diguem, la necessitat de tenir uns sociosanitaris i la part de la llarga estada, de la part de la llarga estada, amb unes condicions molt més òptimes que no són les que estan ara, no? I això, jo crec, que en tot cas això ens ho ha de dir per part del govern de la Generalitat, que aquí tant dependria el Departament de Salut com el Departament de Benestar i Família. Però, insisteixo, això és a disposició del govern de la Generalitat, preferentment de Salut, perquè en què es pot fer un retorn que sigui marcat per la política social o per la política sanitària a la nostra ciutat.
La taula de confiança vol fer una consulta popular perquè els ciutadans s'expressin si volen o no aquest Aldi. Vostè què en pensa d'això,
alcaldessa? Bé, jo crec que tothom pot fer el que cregui, Aquí l'únic que es tractaria és de garantir la màxima, la màxima honestedat en la transmissió de les informacions, no? És a dir, perquè, esclar, es pot traslladar amb algun tipus d'informació que no són ben bé reals, no? Això ho hem vist de fa dies, no? Un polític altre que trasllada a la ciutadania com si això fos un terreny de propietat pública que l'hem acabat privatitzant, cosa que és absolutament falsa, que és privat, sempre ha estat privat, no? Una lectura absolutament sesgada de quines són les condicions pel qual el tema de l'explotació de l'aparcament. És a dir, que tot allò que es vulgui explicar a la ciutadania i que d'alguna manera o altra ells que estan, diguem, fent una política de bloqueig amb coses que per nosaltres són propostes bones, que beneficiarà el conjunt de la nostra ciutat, no únicament des de la vessant economia, sinó també des de la vessant cultural, social i d'aparcaments. Bé, cadascú ha de fer el que cregui. Jo l'únic que demanaria és que a l'hora de formular l'explicació, la informació, les preguntes, fossin el més honestos i més, més sincers possibles.
Avui a ple, els comerciants han retirat les al·legacions contra el conveni de l'Aldi, per tant, només s'haurà de resoldre la de Calella en Comú. Entenem que hi ha hagut converses amb els comerciants. Recordem que ells estaven preocupats per el tema de les places de pàrquing.
Sí, nosaltres amb els comerciants hem parlat sempre, però és evident que en el moment en què ells traslladen una al·legació és que no ho deuríem fer-ho suficient, perquè, miri, a vegades pensi que tenim fins i tot una taula de comerç amb els comerciants, per la qual cosa, de manera molt periòdica, més enllà de les qüestions estrictament de la nostra ciutat, ens emplacem i parlem, no? I en aquest sentit, crec recordar que va ser la segona taula del comerç, que encara hi havia el regidor Jordi Sitjà, que es va comentar pel damunt aspectes de l'Aldi i que ens van fer molt poques preguntes i vam respondre. Però, en tot cas, des del moment en què ells van presentar aquella al·legació, senyal de que no ens havíem comunicat prou bé, no? I, per tant, per part de nosaltres, del govern, fent tota l'autocrítica que sigui necessària en aquest sentit, no? I llavors, òbviament, amb aquelles inquietuds i problemes que ells plantejaven, els hi vam explicar tot, i llavors van dir que, esclar, que ho veien de manera molt diferent.
I què és el que han desencallat, alcaldessa, si ens ho pot explicar?
No, el que ha desencallat és poder tenir la informació de primera mà i poder contrastar que allò que se'ls havia explicat, possiblement d'una manera molt més sesgada, amb els documents al damunt, amb els mapes al damunt, amb la legislació al damunt, en fi, amb tot, explicar-li tot, van veure claríssimament que, en fi, que que no era un impacte negatiu pel comerç i, a més, que, diguem, que renovàvem, si és que calia, doncs, lògicament, el que hem fet sempre, que hem practicat sempre, de la confiança mútua i el diàleg constant entre l'Associació de Comerciants i el Govern.
Els preocupaven el tema de les places de pàrquing, de l'obertura, de les hores d'obertura d'aquest pàrquing. Entenem que estarà obert durant tot el dia,
clar,
nit i dia?
Clar, efectivament, o... efectivament. Quan jo comentava fa un momentet que el que demanava, sisplau, és que no s'intenti manipular part de la informació, però llavors intentar captar unes signatures, doncs aquest és un exemple claríssim. Si s'explica a la gent que resulta que és mitja hora abans d'obrir o mitja hora després de tancar el centre comercial, home, el que diu exactament el conveni és que com a mínim, d'això és a dir, que tot el dia estarà obert. No? Mm. Per tant, és clar, aquí aquest és un exemple claríssim que quan els hi vam explicar i ho vam veure pel conveni, vam veure les informacions que nosaltres vam donar, doncs van quedar ben tranquils, no? Per tant, el que és molt important és de que realment no es manipuli cap tipus d'informació en aquest sentit i que no es faci, doncs, diguem, una informació absolutament sesgada per aconseguir, doncs, diguem, doncs, que aquest projecte es pugui bloquejar,
Que sigui un pàrquing de 24 hores, alcaldessa, queda descartat?
Sí, efectivament. Sí,
queda descartat?
No, 24 hores es manté.
Ah, es manté, d'acord.
Es manté, 24 hores.
Uh-huh. Avui, aprofitant que parlem amb vostè, i ara canviant de qüestió, un centenar d'alcaldes es van donar cita aquest cap de setmana al Palau de la Generalitat per mostrar el no a les condemnes del judici del procés. Vostè va ser una de les veus d'aquesta trobada. Quines van ser les seves paraules?
Bé, justament les meves paraules em vaig sentir plenament identificada, no? Unes paraules d'allò de que ens sentíem, no? Que ens sentíem profundament tristos de les circumstàncies que ens estava tocant viure, que evidentment doncs veure com persones que primer que votar no és cap delicte, veure que persones que d'alguna manera o altra el que han fet és donar compliment a allò que el Parlament de Catalunya, la seva majoria doncs va votar, doncs de que poder opinar i poder doncs fer aquest referèndum, que allò pogués ser doncs condemnat per més de 100 anys, no? I bueno, reafirmar-los el caràcter pacífic, no violent del moviment, però sobretot traslladar aquesta tristesa immensa que ens ha ocasionat pensar aquesta sentència tan dura, no? I per tant era manifestar això, la tristor, profunda indignació de la sentència, una retallada de drets i llibertats col·lectives, i per tant va anar en aquesta línia la meva intervenció.
Va poder parlar amb el govern, amb el president Torra?
Sí, vaig poder parlar amb diferents consellers i amb el president no vaig poder coincidir perquè en un moment determinat que quan va venir una miqueta més tard i després jo tenia una altra reunió, però sí, vaig parlar amb diferents consellers.
Molt bé, alcaldessa. Doncs avui a ple el seguirem a través de la ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres per seguir-ho. Gràcies.
Gràcies. I seguim, aquest programa no s'atura, perquè ara mateix doncs entrem ja a debat en aquesta taula que tenim cada dia aquí a la ciutat. Posem la sintonia de la tertúlia per rebre, en aquest cas, el Jordi Martí. Hola, Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Pere Puig, hola, Pere.
Bon dia.
Bon dia. Quim Rei, alcalde Rei, què tal? Com
molt
estem,
bé,
alcalde?
Bon dia a tothom.
I Toni Alabau, bon dia, Toni.
Bon dia.
Què?
Entre cometes.
Per què? Acosta't al micròfon, va.
Perquè he sentit un discurs aquest dematí que ja m'ha...
Però escolta't el... Sí, però escolta't el... A veure. Què dius? Què t'ha passat?
Aquell senyor que ha estat per aquí ara fa un rato...
El senyor Gomés?
Sí, que m'ha trasbalsat una mica.
Per què t'ha trasbalsat?
Bueno, perquè ara últimament estic una mica sensible. No sé si és perquè la tardor o perquè m'he quedat sec d'un ull i tinc una sèrie de problemes enormes que no sé com... si seré capaç de suportar-los, i a més engego la ràdio per recomanació teva.
Home,
és
que jo sempre recomano que la ràdio,
escoltat...
la ràdio Calella, com diuen alguns, estigui sempre engegada a les cases.
I he escoltat un senyor aquí fent un discurs, un senyor que diu que ve de Mallorca, que vol respecte per tothom, i ha vingut aquí perquè hi ha una part de la població que està desatesa, suposo que parlo de la part castellano hablante, perquè no sé, jo no veig que
sigui... Bueno, ell no ha dit que estigui desatesa.
Bueno, ho ha insinuat.
No, desatesa no ha dit.
Els polítics poden dir les coses de moltes maneres.
Sí. I els però que... ha sigut molt respectuós,
I la gent que escoltem, doncs llavors passem el filtre i interpretem el significat real. I ha vingut a salvar el poble. Però aquí, això és un poble de Catalunya que es diu Calella, on la gent normalment parla català, on som catalans, i ve amb aquesta falta de, amb aquesta prepotència a parlar castellà. O sigui, aquest senyor ve
integrar... Ell parla castellà... A veure, ell és de Mallorca, i s'expressa molt millor...
De Mallorca.
S'expressa molt millor en castellà.
Va, s'expressa millor en castellà. Sí. Així no és mallorquí, així deu ser de Cuenca. Perquè si un mallorquí s'expressa millor en castellà que en el seu propi idioma...
Vaja, que no t'ha agradat a tu l'entrevista, ja veig que no...
No, l'entrevista sí, que el que no m'agrada és que aquestes persones que venen a redimir, que em venen a redimir a mi, a explicar-me com tinc que ser, com tinc que funcionar, que estan en contra de la llengua i totes aquestes coses... Mira, curt, l'altre dia al dematí vaig sentir un discurs de la princesa de Bèlgica. 5 anys... Cinc. I ha fet el seu primer discurs públic.
La princesa de Bèlgica?
Sí, sí, la filla dels monarques belgues.
Sí.
5 anys. En francès, en flamenc i en alemany. Tinguent en compte que la població que parla alemany de Bèlgica són al voltant de les 300.000 persones. Home, Bèlgica tampoc és un gran país, però bueno, és una minoria molt minoritària. Però el rei de Bèlgica o la família real belga respecta a tothom per igual. Per tant, la seva neta...
Té un defecte, que no és molt bo.
Ha fet el seu discurs perfecte, en perfecte alemany, en perfecte flamenc, o això que parlo... sí, que se'n diu... flamsc.
Sí, el flamenc.
I francès. No? El rei d'Espanya ve aquí i parla en català.
Bueno, però va, centrem-nos en l'entrevista. Deixem el rei ara, que tenim coses més importants ara aquí a debatre en aquesta taula. Va, heu sentit l'entrevista?
Jo l'he escoltat i he vist que era una persona molt seriosa, que fins, a veure, parlant en el que diu el Toni, ha parlat en castellà, em sembla molt bé i tal, però em penso que en aquesta entrevista no ha sigut el més important. El més important he vist que era una persona que estava doncs, en la seva línia de mantenir que el que... ell vegi que va bé per Calella, doncs dirà que sí, o s'abstindrà, i el que vegi que no, i ha dit les coses. Jo no l'he trobat molt respetuós, ja m'agradaria que altres d'aquí parlessin així. També suposo que les línies de dalt de Ciutadans no són... O sigui, no tenen res a veure amb el que ha dit aquest senyor, vull dir que no respecten el que ell diu que... o el que ell respecten aquí, no? Vull dir que no sé, jo l'he vist bastant... coherent amb la seva línia.
Tu estàs parlant d'una línia ideològica.
Sí, no, a veure, és que en tot cas la línia ideològica l'ha parlat amb 2 o 3 fets concrets, no?
Sí.
El tema de la bandera i tal, però
correcte.
Vull dir que no ha fet sang d'això. No,
perquè
dir que...
hem entrat a debatre més
exactament,
de temes de ciutat.
Jo trobo
ciutat,
que no? El que ha dit és, jo personalment entenc que és bastant coherent i que és una línia de dir, home, tu pots opinar el que opinis o pots pensar com pensis, però que jo respecto el que estic fent i estic en acord amb això, desacord amb allò, i amb aquests hi vaig perquè entenc que no m'hi puc arribar a entendre per algunes coses concretes i amb els altres no, per el que sigui, no? I ha sigut molt clar, jo ho he vist d'aquesta manera, no?
Jo perfectament d'acord, o sigui, la manera com s'ha expressat el senyor Gomis...
Baixa't una miqueta el micròfon, Pere, gràcies. Ah, sí, perfecte.
Doncs dic, la manera com s'ha expressat el senyor Gomis és la d'una persona preocupada per la ciutat, és una persona preocupada perquè tots els ciutadans tinguin les mateixes opcions i les mateixes possibilitats de gaudir de la ciutat, i d'aquesta manera doncs, defensarà les propostes que hi hagin coincidint amb la seva ideologia, amb el seu programa per la ciutat, vinguin d'on vinguin. I aleshores, qui defensi el mateix que ell, el tindrà al seu costat. Això és el que jo he interpretat.
Li hem dit si ell es sentia poderós anar a la sala de plens, perquè sí que és veritat que es diu molt i es parla molt de que el regidor Gomis doncs, té una miqueta la clau de la governabilitat a la ciutat. No? Ens ha contestat que no, que ell no tenia aquesta sensació de tenir el poder.
Bueno, potser no té la sensació, però el té.
El té,
clar.
Pot decantar les votacions.
Per això li hem fet la pregunta.
És de queixó.
Per això li hem fet la pregunta, però ell ha dit que no.
Doncs perquè és poc sensible.
No, a veure, ara...
Si no té sensacions.
No, perquè a veure, si ell ara ha d'actuar sota el paràmetre de que actuen les rimades i tota aquella patuleia, no en reunir de la meca en rona. Entenc que, no sé, jo aquí he vist bastant coherent amb la seva manera de pensar. Una cosa és que hi estiguem d'acord o no. Que estiguem d'acord que n'hi hagi la bandera espanyola i tal, però que ell, en tot cas, no n'ha fet sac d'aquest tema.
No, ni molt menys.
Ha sigut una persona que ha dit que ell defensarà el que creu que ha de defensar per la seva ideologia, perquè ell entengui dalt, però que, amb tot, que no s'ha posat mai en contra de ningú en concret. I a més que l'han parlat amb ell, perquè ell ha parlat amb tothom, perquè ja n'ha de parlar.
Excepte amb la CUP, ha dit.
Però ho ha dit ben clar, i a més ha dit que el tracte que té amb la gent de la CUP és correcte. Vull dir, no sé, és que és el que d'alguna vegada demanem nosaltres de la gent dels polítics, no? de que es faci política, que cadascú respecti l'altre, però que tothom defensi el que creï que ha de defensar, mai atacant com estan atacant tot aquest personal. I en aquest cas aquesta persona, jo entenc que a mi m'ha deixat tinc una bona imatge d'ell, no? Estigui d'acord, que jo no estic d'acord amb els seus plantejaments.
Deixant de banda
però
tema de la
entenc que
el
que ha
no?
parlat sobre Calella, doncs jo trobo que està molt bé que ho hagi dit.
Alcalde.
Ho ha dit.
No, ja t'ho vaig comentar ahir, tot i la teva invitació, vull dir, jo i les meves necessitats necessitem mitja hora per arribar aquí, i per tant, doncs quan he sortit de casa no he pogut escoltar-la.
Bueno, així la podrà recuperar després. Li hem comentat també el tema aquest dels llaços grocs a la façana de l'Ajuntament, de la pancarta dels presos, que ara hi és, que ara no hi és. Sabeu que també es va dir en algun moment doncs, que potser això també estava supeditat a les negociacions amb Ciutadans, no? Ens ho ha negat.
Jo penso que la pancarta de la façana de l'Ajuntament, quan hi ha sigut i ha desaparegut, no ha sigut perquè l'hagi retirat ningú de l'Ajuntament, això ha sigut algú aliè que ha vingut, se l'ha endut i ja està. Que pot ser gent... a fi a Ciutadans és una elucubració, pot ser-ho, pot ser gent que sigui d'una altra ideologia més dretana també. Sabem que hi ha aquests segadors del Maresme que venen aquí a Calella i han vingut més d'una ocasió, s'han endut estelades, s'han endut llaços grocs i s'han endut cartes. Per tant, aquesta és una situació en la qual doncs, hem de tenir en compte de que pot haver-hi qui forani en el nostre municipi decideixi venir a restablir la pau i l'ordre, entre cometes.
Un dels titulars que també jo m'he anat apuntant cosetes deia que abans no el trucava ningú i ara el truca tothom.
Però tothom qui?
És a dir, abans, quan ells es van presentar aquí a Calella a les municipals,
sí,
abans d'entrar a l'Ajuntament, doncs ningú volia saber res.
Sí, sí,
no, jo. I ara sí que rep moltes trucades.
Sí, clar, admès no? de que esclar, no li agrada sentir el que diuen d'ell en els plens i tot això.
Jo crec que ho diuen
en
el sentit de que sap que se'l poden festejar
sí,
per decantar
clar,
la balança, com deia el
clar,
Pere Puig, cap un cantó o
ara,
cap
jo,
un altre. No?
Sí, jo veig, però... sí, ell ho admet, però jo no crec que ell en aquest cas es decanti per això, precisament. Jo penso que si el que ha dit ell, això ho sap, però no és el que el motivarà a fer una cosa o l'altra, dic jo.
De fet, ell ha dit que ell treballava en pro de la ciutat i que si li semblava bé una proposta d'Esquerra, doncs l'aprovaria, si li semblava bé una proposta de la CUP també, o de Junts per Calella, o...
Clar, perquè és que quan, l'ha sentit a parlar amb ell i sense parlar tota la seva... la tropa en general, des de la Ribera fins a aquella gent, és clar, no és la manera d'actuar.
Ja, però és
manera.
Que això també passa amb els socialistes,
però,
amb el Josep Torres,
però,
per exemple.
Però,
no?
Bueno, però és que hi ha altres partits que aquí s'han actuant igual que allà, perquè no cal que tornem a donar noms, hi ha que cremarien, ho cremaríem tot.
Aquí
no?
Calella?
Sí, home,
qui?
Esclar, a veure, no, tornem a donar noms altra vegada, però
no,
vull
home,
dir,
no, però
no fa pas
qui,
massa
qui
un senyor que deia que aquí ens faria...
Home, Jordi, si es comença...
Bueno, però s'acaba, la Volta a Catalunya, la trobada de cantants aquests del
mar.
cantar al mar, tot això ho trauríem perquè no valia la pena.
De qui parles? D'en Tejada.
Clar, vull dir, a veure, de la manera que tu, aquesta persona, que ha arribat a dir, amb la manera que parla d'aquesta home...
Sí, però després ho va matitzar, això.
Jo també ho matitzo, tu, però jo, de la manera que va parlar una i parla l'altra, veig més d'acord amb aquesta persona de poder fer coses per la ciutat que no vas amb l'altra, perquè l'altre es dedicaran a fotre pals a l'arròs tot el rato, i a més ho estan demostrant.
A veure, jo el que...
El que dic així,
el que dic és pel que estic escoltant del que dieu vosaltres, vull dir, ha assumit un, en aquesta entrevista ha assumit un paper de regidor de Calella, ha actuat en funció de regidor de Calella, i a mi això em sembla que és el correcte.
Correcte, clar, és aquest, aquest el tema.
Una altra cosa és que li haguéssiu fet una entrevista pel tema, per temes ideològics, etc, etc, a veure quina postura hagués agafat, però
no, jo crec que el que tocava,
com
sent,
que no és el
sent,
cas,
sent
no
una ràdio municipal.
Ara
i...
sí que tu et volia comentar una cosa, vull dir, tu ens deies que sovint el trucaves abans de les eleccions.
A veure,
com pot dir que no el trucava ningú?
No. Ell, ui, a més ho ha dit aquí públicament i no ho pot amagar, que jo és la tercera vegada que el convidava a una entrevista, crec que era la tercera, i a última hora doncs ens va dir que no.
Quan diu ningú volia dir ningú de l'Ajuntament?
No. Aquí el vam trucar diverses vegades i, de fet, jo avui, quan ha entrat per la porta, he dit menys mal, i la primera pregunta que jo li he fet a Guillermo Gomis és per què ha tardat tant a venir.
És que jo penso
que... I ell ens ha dit que era un tema...
Per tant, algú el trucava.
Jo penso que ell...
No, nosaltres molt, t'ho puc assegurar.
Jo penso que ell fa una miqueta com diríem, com fan els gats, no? Que abans de posar una pota i abans de posar l'altra, mira a veure si s'esfons el tema. Jo penso que hi va molta prudència.
Que, per cert, m'ha dit que li agrada molt l'entrevista, que tornarà.
Bé, doncs mira. Però a veure, que amb això no s'entengui, jo estic d'acord amb tots els seus plantejaments, ni sóc de Ciutadans, ni
però,
estic escolta, molt lluny dels
Ciutadans. No pots... Però a veure, però... una cosa, que no siguis de Ciutadans no vol dir que no estiguis d'acord amb algunes
jo,
coses.
Per exemple, estic dient que tant de bo aquella, la Roldán, actués com aquest home en el Parlament, perquè al final el Parlament és l'Ajuntament de tot Catalunya. Tu, vull dir, escolta'm, i llavors no actua igual. I podia defensar els seus plantejaments, les seves idees, i parlar en castellà i tot el que tu vulguis, però amb una educació que no té. I aquest home, doncs, aquí... està actuant amb educació.
Però la seva circumstància també és diferent que la de la Roldán, bueno, pues, que està
recolzada sí, bueno, per però tu, 27... Però escolta, tornem a parlar de lo mateix, que hi ha partits que estan en els governs municipals que estan actuant sota la Lourdes Suami, en aquest cas aquest, sí. Aquí no ho fa, i això és...
Massa, per desgràcia.
Pues ja està, pues llavors és aquest, i per una banda i per l'altra, per una banda i per l'altra. I en aquest cas, aquest no sé
si... Si actués segons la Lourdes Suami... ja no tindria res que fer aquí, perquè aquí es té que adaptar, vull dir, aquest demostra que és un bon polític, que sap posar-se la gabardina i després el vestit de bany i després es posa el vestit de frare caputxí, segons el que toca, no? Si ho venem a missa de 5, doncs anirem amb les mans així i si anem... No, ell s'adapta. La ideologia d'aquest partit, almenys és la meva opinió, d'aquest partit és aquesta. Garrotada, tot el que sigui fora de l'estat espanyol, els catalans, el català desterrat, perquè ja ho han vist, els ministres ho deien, això, i aquí han de venir a espanyolitzar els catalans.
Però si això ens ho diu l'Iceta, i és d'aquí, o és de Mataró, no sé on collons és, tu, i doncs, clar, si això ens ho està dient l'Iceta, vull dir, això és el que s'ha creu, que ens ho està dient aquest, ens ho està dient l'Iceta, ens ho està dient Saragossa, ens ho està dient en Borrell, aquest, i tota la cabesca, vull dir, esclar, i és aquest el tema, tu.
Jo m'estimo més quedar-me amb la valoració que he fet, és a dir, ha vingut com a regidor de la ciutat, pel que dieu, perquè jo no l'he pogut sentir, vull dir, ha actuat com a regidor de la ciutat, i per mi aquí m'és igual si porta la camiseta d'un color o porta la camiseta d'un altre, perquè com deia després l'alcaldessa, el que es tracta és del retorn de serveis que es poden prestar a la societat, etc, etc. Que el seu partit ens caigui antipàtic, home, només faltaria, es presenti ell en lloc d'aquesta senyora que anomenava ell. Però com que no és el cas i hem de valorar amb el que tenim, doncs és això.
A mi el que m'ha cridat més l'atenció de l'entrevista és de que s'ha insistit molt per part de la Sònia de que si havia rebut ofertes de diguem-ne per poder entrar a formar govern amb algunes forces, no? Sigui amb les que actualment estan al govern, sigui amb les que estan a l'oposició. Ho ha negat. Ha dit que no, que hi han hagut converses, s'ha parlat dels programes comuns, bueno, de cadascú, i, sí, i hi havia punts en comú.
Excepte amb la CUP, ha dit que amb la CUP no.
Sí, excepte amb la CUP no hi ha parlat. El tema és que hi ha hagut per la ciutat moltes, diguem-ne, molts rumors de que això no havia estat així, que hi havia hagut converses diferents amb els partits, inclús ofertes d'entrar a formar part de governs de coalició, no? Jo la veritat, jo confio en la paraula de les persones. I si ell ha dit que no havia passat això, me'l crec. Però hi ha un dubte raonable que plana per la ciutat. I aleshores, possiblement, s'haurien de potser aclarir d'una manera més consistent aquests temes.
Jo li he preguntat això perquè hem de recordar que Guillermo Gomis, aquesta és la primera entrevista que ens concedeix després de les municipals. Per tant, hem hagut de tirar molt enrere amb preguntes que ja teníem preparades, que ja feia temps que li volíem fer, doncs perquè ens ho aclarís. Òbviament, li hem preguntat sobre això i, com diu el Pere, doncs aquesta és la resposta que ens ha donat. No ha negat que hi ha hagut converses, però ha sigut també aquest ambigu, sí que és veritat, eh? Alcalde.
No, vull dir, aquesta queixar-me en tot cas d'aquesta demonització que hi ha, és a dir, algun ens polític de Calella ha demonitzat unes hipotètiques converses entre l'alcaldessa i el seu partit, Ciutadans, i en canvi aquí es constata que ha parlat amb tots els partits exceptuant la CUP. Ho deixo obert en aquells que ens escolten i que tinguin en compte aquestes demonitzacions que a vegades es posen al damunt de la taula ben bé amb un objectiu d'interès polític.
Alguna cosa més sobre l'entrevista o voleu canviar de tema? Parlem d'aquesta taula de treball que es vol fer, aquest grup de treball. El doctor Pere Puig somriu perquè això amb ell òbviament ara ja no, però li toca molt de prop perquè ell ha treballat molts anys a l'Hospital de Calella i sap molt bé el dèficit doncs, que hi ha a l'hospital. Com ho valoreu aquesta taula de treball?
A veure, jo penso que una taula de treball de ciutat amb la corporació i amb
el
CatSalut és fonamental. Ja deixant de banda els 2.800 metres que es puguin oferir per serveis de salut o no assistencials, perquè jo sentint-ho molt, serveis assistencials a sobre un supermercat tampoc ho veig. Però podrien haver-hi altre tipus de serveis, que potser facilitarien el que s'augmentés l'oferta assistencial dintre de lo que és l'espai hospitalari.
Bueno, deia l'alcaldessa, no? Sí, un sociosanitari sí. O oficines, no?
El sociosanitari també és un espai assistencial.
Yeah.
O sigui, deixem-ho aquí.
Sí.
La qüestió és, a l'Hospital de Calella, l'any 2008, tenia un projecte de nova construcció, que per les circumstàncies que tots sabem de la crisi econòmica, el canvi, els problemes de finançament, etc, no va reeixir, però ja hi havia inclús fet el projecte. Aquest hospital nou que es tenia que fer era un hospital amb una capacitat suficient per portar tots els serveis assistencials que ara estan dividits entre dos hospitals. Nosaltres, o jo quan he estat treballador de la corporació, sempre m'ha semblat un error separar serveis assistencials que es complementaven. Però clar, la manca d'espai, així d'alguna manera, ho feia la necessitat.
Parles del repartiment entre Blanes i Calella, no?
Això mateix. Això ho feia una necessitat, la manca d'espai. Per tant, aquí jo penso que el primer que ens hem de posar o hem de posar sobre la taula és, val la pena pensar en que realment no s'ha de fer una ampliació de l'hospital d'una manera pensada, raonada, i en què els professionals tinguin veu per explicar les seves necessitats? L'hospital té suficient espai de terreny per poder ampliar-se.
En té?
Sí.
Sí.
A veure, hi ha un espai d'aparcament davant d'urgències que ara, per l'intercanvi que va haver-hi amb la corporació de Can Saleta, que era propietat de la corporació, no sé si sabeu la història de Can Saleta, el fet de que va haver-hi un moment determinat que un alcalde de Calella, el senyor Jué, va intercanviar la propietat de Can Saleta per una qüestió econòmica de deute que tenia amb la corporació i que la corporació assumís aquest deute. Llavors això va fer que aquell edifici fos propietat de la corporació, igual que tot el terreny que hi ha a darrere on aparca el personal. Que després en allà es volien fer coses, però que per les circumstàncies i les característiques de l'edifici, que era un edifici protegit i que no es podia tirar a terra i no es podien fer les actuacions que d'alguna manera es tenien pensades fer, això va quedar mort i va ser, per dir-ho d'alguna manera, un mal negoci per part de la corporació. Això s'ha retornat a l'Ajuntament, a la ciutat, i ha aparegut la compensació de que el terreny que hi havia al costat d'urgències, on hi ha un aparcament, que era del consistori, ha passat a ser de la corporació. Això és un terreny de la corporació. També hi ha tot el que és la part d'aparcament de les terrasses, que hi ha davant de l'hospital, que és un terreny que podria ser utilitzat també per ampliar l'hospital. Per què no? Uh-huh. O sigui, tenim possibilitats. Hi ha que ser una mica...
Perquè el terreny que hi ha darrere Can Saleta on aparquen els treballadors és de l'Ajuntament, aquell terreny?
No,
o és de la corporació?
És de la corporació.
D'acord.
I ja dic, o sigui, en tot aquest espai, fer un projecte d'ampliació de l'hospital, que evidentment no és fer un hospital nou, sinó que és ampliar una cosa que ja tenim, pot donar un nou aire, una injecció, diguem-ne, de moral a tot el que és els treballadors, metges, infermeres, que en aquests moments la moral la tenen per terra. Okay. Per què? Perquè no estan treballant amb les condicions que necessiten.
Mm-hmm. Alcalde.
Bueno, jo estic bastant d'acord, però tot això partia de la... d'acord gairebé del tot, però això partia d'aquella
del grup de treball.
Pregunta teva del grup de treball. Jo crec que el grup de treball és innecessari. Així és de clar i així és de senzill. Mm. Vull dir, l'Ajuntament té el govern municipal té una responsabilitat, CatSalut té el coneixement de les necessitats que puguin haver-hi aquí, la redacció d'un possible projecte que hi estic completament d'acord que s'hauria de fer i s'hauria de fer aquí, no aquella volada de coloms d'allà dalt, no sé on ben bé, Riera amunt.
Vols dir algú situava un nou hospital?
Sí, algú situava algun nou hospital. Jo crec que s'ha de fer aquí, més tinguent en compte que d'aquí un quart de generació, mitja generació, alguns veureu com la carretera nacional 2 desapareix i, per tant, vull dir, allò serà molt més cèntric amb respecte al tema ciutadà, i crec que en aquesta redacció d'aquest projecte hi han de participar-hi, com a mínim, representant dels treballadors, perquè aquest tema que ha tocat al final el doctor Puig és un tema que per mi és flagrant. És a dir, 20-25 anys enrere, els treballadors del que avui en diem la corporació, els treballadors de l'hospital, tenien un servei, una atenció, una predisposició també cap als ciutadans, que fruit de lo que sigui, que no vull criticar absolutament res, ha anat desapareixent.
Perdona, jo no estic d'acord. O sigui, l'atenció que s'està donant als ciutadans per part dels professionals és la que poden donar amb les circumstàncies i amb el que hi ha en aquests moments.
Ja anava per aquí.
Però la seva professionalitat no es pot dubtar.
No, com a professionals, que ja anava per aquí, la seva professionalitat no es pot posar en dubte. Però sí que l'entorn de treball allà on estan no estan al còmodes que estaven abans. La quantitat d'hores que els obliguen a fer, les compensacions o no compensacions amb les urgències, etc, etc, tot aquest sistema de coses fa que l'entorn de treball que tinguin no sigui el que era fa 20 o 25 anys.
Mira,
el servei informàtic no és compatible, per exemple, amb Can Ruti. Jo ara m'he trobat amb això, que Can Ruti no sap el que passa aquí, aquí
això
no
és
sap
mentida.
El que passa allà.
Això és mentida. No? Això és la comoditat del metge de Can Ruti de no obrir l'HC3, que és el sistema que...
Sí, perquè la carpeta és compartida, no?
Això mateix, que hi ha a tots els hospitals de Catalunya.
Això m'ho
va dir. Bé, jo sé tot el que hi ha a Can Ruti.
M'ho va dir el metge que em va atendre ahir.
Perquè li fa mandra.
Ja li diré ara quan el vegi una altra vegada.
Que obri l'HC3 i ja veurà com ho tindrà tot. El que passa és que, clar, això és
lo lògic.
Triga temps. Hi ha uns minuts que hi ha de calaix i tot això, i buscar els documents, tot això molesta. Ho tenen amb lo seu. Clar, això, perdoneu, però em sembla que
hi
ha que tenir-ho en compte. Jo quan m'interessa una cosa, o quan m'interessava, perdoneu, un aspecte d'un pacient que en un altre hospital tenia documentació, jo hi arribava. I arribava en el seu moment i sense cap mena de problema.
I en poc espai de temps.
Aquí està.
Bueno, ara ja li diré que apliqui la C3.
Sí, L'HC3.
Que s'ho miri més carinyo.
La història compartida de Catalunya.
Sí, que s'ho miri amb una miqueta més de carinyo. Què anaves a dir, Pere?
Sí, no, anava a dir que el fet de que tenim l'hospital tal com està ara evita que hi arribi talent.
Aquest és un titular molt contundent.
Com ho has dit?
Sí, evita que arribi talent. O sigui, metges molt preparats.
Ah, talent.
Talent.
Sí, sí,
talent.
Sí,
talent.
Sí, sí, sí.
T'hem entès perfectament.
La primera entès calent i dic una.
Talent.
I arribem freds.
No.
Depèn, hi ha que arriben calents.
Metges perfectament preparats.
No, però és molt interessant això que diu el doctor Puig.
Metges perfectament preparats, que s'estan formant en hospitals universitaris, que podrien venir a hospitals comarcals, entre ells el de Calella, i que no venen és perquè no tenen les opcions de treball que ells necessiten. I per tant, equipament, utillatge, quiròfans, noves maneres de treballar, tot això que d'alguna manera els hospitals universitaris ofereixen, o els hospitals comarcals no ho tenen o quedaran obsolets.
I per què no ho tenen, Pere?
Per un problema, jo em suposo, de diners, de pressupost, de que realment la tecnologia avui dia és molt cara. I si la tecnologia és molt cara, realment necessita inversió.
Ja, però tu parles, per exemple, d'utillatge, que sí, és la base, no? Entenem per utillatge...
Mireu,
bé,
a l'hospital...
Aquelles pinces,
No.
Parles d'això o no?
Estic parlant de pinces, però estic parlant també de moltes altres coses. Estic parlant, per exemple, la corporació té una ressonància a Blanes, ressonància que ja és obsoleta, té un TAC a Calella. Els malalts de Blanes han de venir a Calella a fer-se el TAC i els malalts de Calella han d'anar a Blanes a fer-se les ressonàncies.
Obsoleta, que diu.
Ah, sí, sí, i el TAC, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Aleshores, què està passant? Doncs, si cada 5-10 anys, com a molt, s'han de canviar aquests aparells ja els tenen aquest temps. I la necessitat que tenim i les llistes d'espera que hi ha per aquestes exploracions fan que possiblement hi hagi d'haver-hi un TAC a cada lloc i una ressonància a cada lloc.
Clar, el que passa que ja no estem parlant aquí sí, ja, amb un tema ja només d'espai, estem parlant també d'un tema de finançament.
D'un tema de finançament i estem parlant d'un tema d'equitat. Per què la gent de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima no ha de tenir les mateixes opcions que la gent que viu a Badalona o viu a Barcelona?
A mi em van fer un tac i feia catacrac, 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 catacrac. Això vol dir que està fotut aquest aparato o què?
No, si et van fer un tac, el tac no fa soroll.
Però la ressonància sí.
La ressonància sí.
Ah, una ressonància, sí.
No, és normal que faci catacrac.
I ressona, la ressonància ressona.
El que passa que hi ha llocs que tenen la cura de posar uns auriculars amb música, que és molt...
Bueno,
la veritat és que... Sí.
Em vaig alarmar molt perquè dic, sí, escolta, aquí...
Sí, però és això, Pere, vull dir...
Sí, sí. És el que deies tu.
L'entorn no ha facilitat que hi hagi aquest...
Aquí està. I aleshores, evidentment, si tenim un entorn favorable i tenim la necessitat de que els professionals que vinguin a treballar en el nostre hospital siguin uns hospitals formats, que tinguin un criteri comú, que tot estigui perfectament unificat, que hi hagi uns protocols ben establerts, aquest hospital tornarà a renéixer com va passar en un bon principi, quan a l'any 1982 i successius, un grup de metges joves que veníem tots d'hospitals universitaris formats d'una manera completa, vàrem engegar a l'Hospital de Calella. L'Hospital de Calella va arribar a ser un hospital modèlic en el marc comarcal.
És veritat.
Què ens hem perdut, doncs?
Ens hem perdut moltes coses pel camí. I molts llençols hem perdut.
Era l'època que hi havia el Josep Puig de director, no em sembla?
De gerent.
De gerent.
No, bueno. I el director era en Josep Torné. Uh-huh. Josep Torné.
El doctor Torné.
Que malauradament va morir d'una leucèmia i això va estroncar moltes de les expectatives que tenia.
El director, el gerent, sí que era en Josep Puig.
Sí. El Josep Puig i llavors el Fossier.
Ja, el director era el doctor Torrent, sí. Malauradament, efectivament.
Bueno, senyors, molt interessant aquesta explicació del doctor. Jo ho dic cada dia, va molt bé tenir gent que ha estat a l'Ajuntament perquè, bueno, és un valor afegit a la tertúlia, però a més ara tenim el doctor Puig, que ha estat tants anys a l'Hospital de Calella i que ell parla molt amb coneixement de causa, no? I això a vegades aquí a la tertúlia ens anem pel cerros d'Úbeda perquè no ho sabem prou, perquè com a ciutadans no ens arriba prou la informació, no la tenim tota, per tant, té molt valor que sigui aquí a la tertúlia.
A més, el que deia l'alcalde,
ve
a lligar amb el que deia el doctor, de que tot i que els professionals són bons i fan el màxim que poden, esclar, si no hi ha més material...
No, evidentment, i l'estat d'ànim, clar,
i això doncs fa que repercuteixi doncs, amb les atencions, en alguns casos, no sempre, no? Però vull dir que...
Molt bé, Jordi Martí, Pere Puig, Quim Rei i Toni Alabau, cuideu-se. Que aneu a Montserrat, per cert, no?
Montserrat.
Tu sí, un dia?
Què és això, de Montserrat?
Montserrat, home, Toni... Vinga, que tingueu bona setmana. Gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
T'agraden aquests programes de la tele de bricolatge, de reformes, de decoració, de jardineria? Sí, oi? Doncs bé, ara fes un cop d'ull a casa teva i prepara una llista. Pintar habitació, canviar aixeta, arreglar prestatgeria, penjar quadres, posar una llum LED, pintar baranes, canviar bombeta, el pany de la porta, acollar moble. Ara apaga la tele i anem per feina, perquè els de la tele no vindran a fer-ho. Eines, material, complements i accessoris que puguis necessitar ho trobaràs a Ferreteria Calella, bricolatge i professional. Ferreteria Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
radiocalella.cat.
Set minuts camí de les 12, abans de l'informatiu de la 1 amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Què tenim per avui?
Doncs mira, tenim el resum del més important que ha explicat el regidor Guillermo Gomis avui aquí al programa La Ciutat, la primera entrevista després de les eleccions municipals. No l'havíem sentit, tot i que d'ell se n'havia parlat i molt, sobretot les primeres setmanes després de les eleccions. Doncs bé, el que ha dit el regidor de Ciutadans és que després del 26 de maig es va reunir amb tots els amb representants de tots els partits polítics, amb l'única excepció de la CUP. Ha dit que va ser amb els únics en els que no es va seure a la taula. Per tant, sí que va mantenir trobades tant amb Junts per Calella com Esquerra Republicana, Calella en Comú, el PSC, amb tots els partits. Sí que ha dit que no se li va fer una oferta per formar govern, però sí que se'l festejaven, en definitiva, per tenir el seu vot en el ple d'investidura. Ha dit que lamentava que després se l'hagi negat, fins i tot aquí, als micròfons d'aquesta casa. Ha dit que abans de les eleccions ningú el trucava i que ara tothom el truca, eh, Sònia? Ha dit que viu amb certa incomoditat el fet de que el seu vot s'interpreti en cadascuna de les votacions que hi ha al ple, com que té un pacte amb uns i amb uns altres, la qual cosa ha negat. Ha dit que sempre valora cadascuna de les propostes pensant en el que, segons Ciutadans, és el millor per la ciutat de Calella. Per tant, ha negat qualsevol pacte tàcit que tingui amb cap formació política present a l'Ajuntament de Calella. Diu que, vaja, segons hem entès, el fet de tenir el vot decisori, doncs Guillermo Gomis no ho porta gaire bé, en el sentit de dir que no el posa sobre la taula, no l'aprofita perquè tirin endavant els seus posicionaments. Això és el que ha dit ell. En relació a la situació del país, en relació doncs, al procés, Guillermo Gomis, que ha dit que respecte a l'independentisme, respecte a la simbologia, sempre i quan no estigui ocupant llocs públics. Ha dit que ells sí que és veritat que van demanar doncs, que retiressin llaços grocs i pancartes, però que, vaja, que no respecta aquest sentiment independentista. Diu que el tema de país tampoc l'utilitza a l'hora de fer política a l'Ajuntament de Calella i li hem preguntat per si se sent atacat pel simple fet de ser regidor de Ciutadans, una persona pública doncs, que representa un partit aquí a la ciutat, i ha dit que a Calella sempre s'ha trobat ben acollida. Ha dit que sí que al principi doncs, de fer-se pública la seva candidatura, doncs, el fet de ser ell cap de llista va rebre alguns atacs, missatges de mòbils, també ha dit Guillermo Gomis, però que després ha estat ben acollit. I diu que el que passa aquí a Calella doncs, dista del que viuen regidors de Ciutadans d'altres municipis, que no ha volgut concretar quins són aquests municipis. Sí. Això és una mica el repàs de...
Que eren propers aquí, ha dit.
Ha dit que eren del Maresme. Mm-hmm. Sí, ha dit, ha afirmat que eren del Maresme. Mm-hmm. També avui l'alcaldessa Montserrat Candini, que ha explicat doncs, en relació a la seva proposta d'obrir la taula al grup de treball sobre el futur de l'hospital als partits de l'oposició. Ha dit que la voluntat del govern és que tothom hi sigui representat. Sabem que els convidats deien que hi participarien si no únicament anava enfocat a parlar sobre els 2.800 metres que hi haurà sobre l'Aldi, aquest projecte que encara està pendent d'aprovació definitiva, recordem-ho. sí que Montserrat Candini ha parlat únicament avui a la ràdio d'aquesta proposta, amb la puntualització doncs, que el Departament de Salut sí que els ha informat que no veu possibilitats que en aquests 2.800 metres s'hi puguin traslladar serveis assistencials, però sí que ha parlat d'altres departaments de l'hospital. En relació a la consulta, no ha dit ni que sí que l'aprova ni que no l'aprova, ha dit que simplement que tothom pot fer el que vulgui, però sí que ha demanat als responsables polítics la màxima honestedat a l'hora de traslladar les informacions, cosa que, doncs, segons ha dit Montserrat Candini, no hauria passat en les últimes hores. Avui també parlarem d'una nova convocatòria de subvencions pel lloguer, subvencions adreçades als joves de Calella, i també recuperarem un fragment de l'entrevista que ahir els companys de la banqueta feien al president de la Volta, Rubén Peris, sobre la notícia que Calella serà l'etapa inaugural de l'edició número 100 de la Volta. Això serà l'any vinent, serà l'etapa inaugural el 2020, per última vegada, ha dit, confirmava Rubén Peris ahir que hi ha hagut l'acord entre l'organització i l'Ajuntament de Calella perquè a partir del 2020 doncs, es tanqui el cicle de col·laboracions, la qual cosa doncs, deia Peris ahir que vaja, li genera certa tristesa per la bona entesa que hi ha hagut en aquestes 8 edicions. I també posarem música avui a l'informatiu perquè ja hi ha els primers grups confirmats per la pròxima edició del Canet Rock, per l'edició que tindrà lloc el 4 de juliol del 2020 al Pla d'en Sala. Sentirem algunes de les cançons que sonaran en aquest festival, que és un dels màxims aglutinadors de joves a l'estiu.
Molt bé, Dolors, doncs gràcies. A partir de la una, gràcies. I nosaltres també acabem amb música. Avui fa anys que va néixer aquesta cantant cubana excepcional, Omara Portuondo, nascuda el 29 d'octubre de l'any 30. Demà tornem als vols de les 10 i 4. Demà vindran els vols de foc aquí a la ciutat. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
A engañar la verdad y lo justo, a lo mejor.